Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Iñaki Ellacuría i Toni Aira, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el músic i filòsof Bernat de Déu i l'economista Rocío Martínez Sampera, a l'Ull de Poll, Dian Riba.
Bon dia a tothom.
Bon dia.
De la bona.
Refredat. Ningú està refredat aquí?
No.
Crònicament.
Jo acabo de sortir d'un que he estat un mes.
Has estat un mes, tu? Hòstia, em passa tothom, tu. Se m'està allargant, això, que és una cosa per altres setmanes.
Què et prens?
Mira, no ho sé.
Això és l'edat.
O sigui, res. Bueno, l'edat. No em parles de l'edat. Quan he vist que Brad Pitt avui...
Per cert, jo és la notícia que vull comentar. És la notícia del dia. Brad Pitt té 55 tacos.
O que l'Edu ha passat 20 anys de l'anunci de l'Edu.
A mi em sembla poques notícies, molt tronades. Aquestes dues notícies em sembla molt més important que Keith Richards pretengui deixar la beguda als 75 anys.
És inadmissible.
Pretengui.
Però escolta, Brad Pitt és molt fort. És
molt fort.
I he tocat a Brad Pitt.
Bueno, perdona, has tocat a Brad Pitt, tu?
Brad Pitt.
És un títol d'una novel·la.
Perdona,
he tocat a Brad Pitt.
Pràcticament, de fet, pràcticament he abraçat a Brad Pitt.
Per què? I sense que ell ho sapigués, eh?
Sense que ell ho sapigués. Un dia caminava pel Museu Metropolità de Nova York, al Met, i estava a les sales de Modern, on hi ha uns hoppers meravellosos, i de sobte vaig creuar un passadís molt, diguéssim, molt estret. Vaig veure dos guardaespatlles que venien enormes, d'aquells de 3 metres, veïns de Harlem, negrots, una cosa molt bèstia, que escortaven a una noia molt guapa, que no em vaig adonar quan va passar, que era l'Angelina Jolie. I de darrere de l'Angelina Jolie venia un... No em vaig adonar perquè jo estava mirant els quadres, my friend.
Hoppers són quadres, no són hamburgueses.
Exacte, no hoppers ni hoppers Simpson. Llavors vaig girar per una cantonadeta i el Brad venia darrere, diguéssim, perseguint a la seva senyora. I ens vam topar de cara. Llavors vaig estar un... Ja li vaig dir excuse me, que és la frase més repetida a Nova York, i el vaig veure pràcticament un segon i em vaig adonar que és el rostre més vell que hi ha sobre
vell
la capa.
Vell en ve alta, eh?
Vell en ve alta. És insultantment guapo. O sigui, és una cosa... Ella és molt bonica, ella és preciosa. Tot i que jo aquell dia no em vaig frapar gaire, perquè jo sempre he estat fan de la Jennifer Aniston i em vaig enfadar molt quan la vaig deixar. I estava indignat. Però quan el vaig veure amb aquell, només aquell segon, vaig veure... Entenc per què el van agafar per Troia. Perquè yeah. és un rostre... A més, és el cabron és absolutament simètric.
És una
notícia important. No tothom...
A Telma i Lluís se li veia una altra simetria.
Els glutis.
Sí. Que també estava tot molt bé.
Té els glutis simètrics?
Sí, que sí, estava tot bastant ben quadrat.
Un moment, aviam, un a un. Rocío, què dius?
No, dic que la primera vegada que surt el Brad Pitt i per això es va fer famós és a Telma i Lluís.
Sí, sí.
La nit aquella amb la era la Telma o la Lluís, no me'n recordo quines dues. La Gina Davis, en tot cas, no? Sí. Que tenen una nit de...
Passió.
Sí, és la Gina Davis. És la Gina Davis.
És la Gina Davis.
Hi ha notícies, Rocío, que són clatellots al pas dels anys.
Clar.
Un és que Brad Pitt faci 55 anys, un altre és que Alejandro Sanz en faci 50. Poca broma.
Aquesta, en canvi, Alejandro Sanz a mi fa com anys, no?, que el tenim per aquí. Aquesta no m'impressiona tant.
T'impressiona
menys que Brad Pitt, Rocío, digueu.
I després, per què no dir-ho, que és el que diu el Toni Aira, que és el que ens diu la gent, que és que, hosti, hola, soy Edu, feliz Navidad, em fa vínia.
Sí. És que, esclar, és que era una criatura...
Tots érem una criatura.
Alejandro Sanz cantava Pisando Fuerte, que, i era un teenager, però és que, clar, sí. L'Edu era una criatura.
Era una criatura, i ara ja fa anuncis de cotxes, ja.
Sí.
Bueno, que ens hem fet grans, molt bé, comencem la tertúlia, bon Nadal.
Amb anuncis...
No ens fem grans, ens fem
amb anuncis políticament correctes.
Anton Losada està...
Jo me quedé... Jo me perdí la frase, paso a mirar a Angelina Jolie i no m'enteré.
Muchas gracias.
A partir de ahí, todo lo demás ya no...
Coño, Anton, yo estaba mirando, no. ¿Que no te gusta Hopper?
No.
Angelina, sí, ¿no hemos entendido?
Me gusta más Angelina.
¿Te gusta más Angelina?
¿Qué quieres que te diga?
Es demasiado delgaducha, ¿eh?
¿Eh?
És de passeig delgaducha.
Ja llavors, aquí en pan fem rosegons, nois.
Jo soy más tipo Audrey Hepburn, de Tommy. Entonces, me encaja en el perfil.
Clar, sí.
Però, bueno, insisto, esa frase te perseguirá el resto de tu vida.
O sea, más que he tocado a Brad Pitt.
Yo estoy por la diversidad.
Yo vaig tocar a Woody Allen, però avui en dia no sé si...
Pasó a Angelina Jolie y no me di cuenta que era ella. Te perseguirá toda tu vida.
Tu has tocat a Woody Allen. Jo també he tocat a Woody Allen.
Però avui en dia, clar, com hi ha tot això que... però, persecució contra Woody Allen.
Però tocar Woody Allen, és relativament fàcil perquè passa molt per Barcelona.
No, a Roma.
I a més va dinar sempre a un restaurant.
Bueno, i el vestit va fer una pel·lícula.
Cal Isidre.
A
Roma, me vaig trobar.
Cal Isidre.
Jo toqué a Juan Carlos primero, de pequeño.
Jo estic pensant a qui he tocat, però...
És molt petit.
Escolta'm una cosa. Amb la que està caient, i aquí parlant de Brad Pitt, i aquí en toqué.
Però això és el que li interessa als oients.
A mi me tocó el rei. No jo al rei. El rei a mi, cuando era pequeño.
Ah, sí?
A jo també he tocat al rei, però el de verdad, no?
El rei me tocó a mi. Es al revés.
El emérito.
Claro, el emérito.
El de verdad, sí, el que mola.
Y me dio una palmadita en la carita.
Eso. En plan Donald Trump.
¿Y eso cómo? O sea, ¿en qué contexto?
Pues, mi padre entonces, que en paz descanse, era el presidente de la Hermandad de Labradores, del Concello de Xove. Hubo una gran concentración en el rural de Lugo. Vino el rey, vino un helicóptero, ¿no? Como si fuera Brad Pitt de la época. Y estábamos allí todos en fila, fue pasando, daba la mano a los padres y a los que iban con niños, como mi padre, pues nos daba la típica palmadita. Tal, me dejó impactado. Me dice, aquel día creo que me hice republicano.
¿Te dijo algo?
No recuerdo. Yo creo que no. No, porque la campechanía yo creo que la guardaba para otro tipo de público, ¿no?
¿Y actividades?
No había cámaras.
No, sí, sí. Ah. Bueno, había un despliegue, joder, aquello parecía la llegada del hombre a la luna. O sea, dos grandes hitos. El hombre llega a la luna, el rey viene a Lugo.
Y te toca la cara.
¿Algú ha tocat algú més?
No, ja està. Aturem-ho. Ja està.
El per què de tot plegat.
9 i un minut, ara farem tertúlia. Va, ja l'han començat a fer sobre a qui han tocat, a qui han parlat, a qui... Hi ha un oient que diu una cosa que m'encanta que ho digui, perquè és això. El problema no és que Brad Pitt faci 55 anys. El problema és com ens comparem nosaltres quan veiem Brad Pitt. És a dir, que és el problema és la comparació, no és com està ell. Bé,
és com estem nosaltres.
Ara parlarem del que podria passar divendres, perquè estem tots en fase preventiva, és al·lucinant. O sigui, sembla una...
Alerta.
En fase d'alerta, però a més prenent decisions abans de que passin coses. O sigui, és al·lucinant. Hi ha escoles que ja han dit que la gent no vagi, els nens no vagin a escola. Bueno, potser sí que passaran coses, probable, però potser que no posem la vena abans de la ferida. Bé, ara en parlarem, com parlarem també ens anirem cap al Suprem, després anirem cap al Senat. Al Suprem anirem perquè resulta que avui comença ja les prèvies al que serà el judici. Avui veurem si hi ha el crucifix penjat o no, com deien que el traien, que és una cosa també delirant. Veurem tots els jutges ja en fila, que és el que... perquè no veurem ningú més, i els advocats no veurem cap pres, que estan tots, malauradament, a Catalunya, a les seves presons. Però abans deixeu-me dir, són les 9 i 2 minuts. Perquè recordeu que el dilluns que ve farem el programa, com sempre, és Nadal al món, i obrim avui el telèfon entre les 9 i les 10 del matí amb el patrocini de CaixaBank i la col·laboració de Torrons Vicenç, Vins i Caves Ferrer, Catassús i Xarxa Fort de Catalunya. 3 hores de ràdio, 3 hores mínim. I espectacle de cara al públic al Palau de la Música Catalana a partir de 2:15 i fins a 1:15, música, tota la gent de RAC1 i diverses sorpreses, algunes de molt bèsties. A partir d'ara ja podeu enviar SMS al 25588, paraula Palau, fins a les 10. De 8 a 9 a 10. 25588, paraula Palau, espai, nom i cognoms, i si teniu fills menors de 18 anys, indiqueu-ne el nombre, el preu del missatge era un 45. Aquest any, amb l'escenari del cantant, l'escenari del Palau de la Música, Alfred García. Els Catarres. Blaumut. Arnau Griso. Obeses. Pau Lavall. Doctor Prats. Judit Lederman. The Say Sisters. Siderland. També, atenció al cor d'oients del món RAC1 que cantaran el Vaig Aprendre del musical El Petit Príncep. Hòstia, a veure si podem trobar, perquè tenim una part de l'assaig. Recordeu com va funcionar? L'Àngel Llàcer i el Manu Guix van demanar als oients que volguessin cantar a l'escenari del Palau de la Música el dia 24 de desembre que deixessin una nota de veu al nostre telèfon del programa,
la gent va començar a trucar, molta gent, alguns cantaven bé, uns altres intentaven cantar bé, uns altres ho intentaven i no ho aconseguien, un fracàs evident, i uns altres cantaven molt bé. Doncs bé, l'Àngel Llàcer i el Manu Guix van agafar els que consideren que eren millor i van assajar dissabte. I he de dir que tenim un tast, del que podreu sentir dissabte. És només el primer assaig, eh? Vinga, va, tira. Tira.
Què? Som la coral dels oients del món RAC1. El Palau de la Música.
Catalana.
Algú ha cantat alguna vegada Palau de la Música?
No.
Doncs tota aquesta gent s'estrenarà a Palau de la Música. Saludeu.
Se l'ha enllaçat assajant. Volíem el tall que cantaven, evidentment, que veig que no el tenim, però que va fer una petita... Espera, si no el busco jo, eh? El tenim o no el tenim? No el tenim, fora, doncs no el tenim. Però estava molt bé com cantaven tots. Poseu-me el tall que tocava, per favor. I la Casa Azul. Tots ells el dia 24 de desembre al Palau de la Música, SMS al 25588, paraula Palau i nom i cognoms i el nombre de fills menors d'edat, si en teniu. 25588, paraula Palau i el vostre nom i cognoms, i si teniu menors d'edat. Si les guanyeu, rebreu un missatge de text per recollir les entrades dels menors. Haureu de portar el llibre de família quan les passeu a buscar als estudis de RAC1 a Barcelona. Demà, en una altra franja del món a RAC1, més opcions de poder-nos acompanyar el 24 de desembre al Palau de la Música. I això serà el dilluns de la... El dilluns de la setmana que ve. Però que ho puc fer-ho a la bèstia, Jordi? Puc fer-ho a la bèstia? Fem-ho a la bèstia. Això és l'Àngel cantant, eh? Tallen els 25... Tu, Bernat, tu que això de saps de corals i tot això, eh? Aviam. Ahí van, eh? Atenció.
Jo ja vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins. Només que ja vaig aprendre.
Per ser el primer assaig, eh?
Notable alt,
molt bé, Bernat, sí m'agrada. I tant, són oients que, a més, és la primera vegada que es trobàvem tots junts.
És que
eh?
Hi ha moltíssima gent que canta en corals a Catalunya, és una animalada.
És una animalada,
no? L'autèntica passió que tenim pel cant.
Ah, sí?
I a conservar-se, i tant, és un dels... Jo diria que som de les zones del món que més passió hi ha. Bueno, Catalunya ja ho sabeu, Ateneus, Orfeons...
Bueno, i el Happy Day, que va triomfar.
Sí. I no és casualitat, sí, hi ha molta afició.
Va, doncs ho veureu veure al Palau de la Música. Reitero, el dilluns que ve, a partir de 8:15 del matí, a partir de 8:45, obrim portes al Palau de la Música. Bé, més de 2.000 persones ens acompanyaran en la 12a edició de És Nadal al món. Bé, dit això, hola, Mar Poyato, des del Tribunal Suprem, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què, explica'm què hi ha en aquests moments al Suprem. Ja us puc entrar, eh?
Sí, ja som a dins. Des de les 8 del matí que han obert portes aquí al Suprem. És un dia de màxima solemnitat. Està tot a punt perquè arrenqui aquesta vista de pronunciament previ, que és un assaig general del que serà el judici del procés. De fet, han habilitat com una entrada, que és la mateixa que es farà servir. Llavors, no és l'entrada habitual per on entrem sempre, sinó és una porta única per on entraran tota la gent que participi, advocats, defenses, fiscalia, magistrats, no?, que van amb una altra porta una mica més important, i tots els periodistes que entrem en aquesta sala. Avui serà la primera vegada que veurem els magistrats que jutjaran els líders independentistes asseguts junts en aquesta sala de plens del Suprem, presidida per Manuel Marchena, i seran els magistrats Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral, que substitueix Julián Sánchez Melgar, que va ser fiscal general de l'Estat i per això no pot formar part d'aquest tribunal. També hi haurà Juan Ramón Verdugo, Luciano Varela i els dos magistrats que s'han afegit, Ana Ferrer i Andrés Palomo. Recordem que normalment hi ha 5 magistrats, però en aquesta causa especial s'hi han afegit dos. Per tant, són 7 els magistrats que formen aquest tribunal. De fiscals presents a la sala i seran Consuelo Madrigal i Jaime Moreno, i també hi haurà Vox, que fa d'acusació popular, l'advocacia de l'Estat i, per suposat, les defenses dels 18 acusats, 9 dels que estan empresonats i 9 que estan en llibertat provisional. I avui què és bàsicament el que es decidirà en aquesta sala? Doncs es plantejarà si aquest tribunal, el Suprem, té competències per jutjar els líders independentistes, perquè les defenses el que demanen és que el judici es traslladi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La vista arrencarà a les 10, es calcula, no se sap ben bé, però es calcula que durarà doncs, fins aproximadament a les 2:15, i la resolució del que avui passi en aquesta sala d'aquí al Tribunal Suprem doncs es podria saber ja aquesta setmana. De fet, gairebé segur que ho sabrem abans que acabi la setmana.
Què? Gràcies, Marc. Si hi ha novetats, ens vas explicant, perquè, clar, la sala ja la pots veure?
Encara no. Nosaltres estem en una sala que es diu la de l'Aspirina.
Explica'ns-ho, això. Explica'ns-ho, sí. Perquè això és el més interessant ara que ens facis d'ulls. Sí, és a dir, a veure, primer, la sala es diu de l'Aspirina.
Bueno, primer... El
I comencem bé, doncs.
És, sí, el Tribunal, que és el que necessitarem tots, una aspirina. Okay. El Tribunal Suprem és un edifici del segle XVIII protegit per patrimoni, per tant, no es pot fer res sense demanar permís, ni un forat a la paret, ni passar un sol cable. És molt complicat tota la logística que s'ha hagut d'organitzar per fer aquesta vista i el que serà el judici, que és la mateixa logística. Llavors, la sala de plens s'hi pot accedir, però sense mòbils, ni ordinadors, ni res. Per tant, si entres ja no pots sortir fins que acabi. Tots els mitjans de comunicació estem fora. Les ràdios estem en una sala que es diu l'Aspirina, que és com una antiga biblioteca. A la biblioteca hi ha la premsa escrita i també en una sala d'actes, a part, doncs, també hi ha lloc per més periodistes, perquè hi ha més de 200 periodistes acreditats. I avui, de fet, no hi som tots els que hi serem pel judici, però ja són més de 200.
Val, ara, perdona, Mar, per sí. Entendre'ns, perquè la gent ho pugui entendre, perquè la teva mirada serà a partir d'ara molt important, no només avui, sinó a partir d'ara. I jo crec que com estem fent ràdio i no estem fent televisió ni fent premsa escrita, doncs fem ràdio, hem d'explicar a la gent com si ho veies perquè, i tingui una perspectiva, perquè moltes vegades la ràdio el que és una pantalla i t'imagines el que hi ha. Per tant, tu estàs en una mena de biblioteca,
sí.
Tu estàs assegut amb el teu micròfon,
sí.
Però tens visió directa al que pugui passar a l'interior d'aquesta sala quan encenguin, quan donguin l'on.
Sí, tinc una pantalla molt gran davant meu, que és la que em dona visió a dins de la sala de plens, que és on passarà tot.
I ara no es veu res, encara?
No, ara es veu Tribunal Supremo Causa Especial 20907/2017.
Que és el programa que avui veurem a TV3, és a dir, estan fent publicitat del programa del documental de Mediapro d'aquesta nit a TV3.
Exacte, jo veig aquesta pantalla. Quan punxin, que ja han fet proves, llavors sí que tindrem senyal realitzada de tot el que està passant dins de la sala.
Quan punxin em fas un favor. Marc, quan tinguis la primera visió...
Sí.
M'ho avises. Perfecte. I m'expliques què veus, perquè, per exemple, ahir no sé quina web era, m'ho explica el Xavi Sala, que hi havia una web que deia que el treien el crucifix de la sala, no sé per quins ets ous, però que el treuen. Vaja, el problema sí és, però fi, si el treuen, perquè no es vegi. Qui hi haurà les primeres persones que sabran si serà molt ample o no molt ample? Perquè aquí hi ha un altre... Que tu vegis avui la sala...
La sala on...
Que tu la vegis, sí. Vol dir que la veurem tots... No avui, és a dir, el dia del que comença el judici? Perquè aquesta és l'altra pregunta, si serà obert o no aquest judici.
No, li van dir que sí, no?
Sí, sí, és obert.
És obert,
sí,
eh?
Sí, això sí que ho veurem tots.
Val, digues
tot. Jo hi vaig tenir un déjà-vu, vaig veure el programa del Grasset al 324 i van fer, saps allò que fa TV3, que quan parla d'unes eleccions, per exemple, està com dins de l'hemicicle, i ahir va fer com si ell estigués dins de la sala. I vaig tenir el record d'una imatge que m'ho va venir... Te'n recordes? El 98, Felipe González, quan va desfilar davant del Suprem pel cas Segundo Marey, lligat a la causa dels GAL, el Mundo va aconseguir una foto que robada, és a dir, perquè no podien entrar càmeres i tot allò. I oi que teniu aquesta imatge, no? Recordeu?
Sí, cap cot caminant pel mig del Suprem.
Exacte, i era la primera fotografia, clar, ells ho van vendre com la primera fotografia d'un president del govern desfilant davant d'un jutge. Després, evidentment, han passat les dècades, ara que parlàvem d'anys que passen, i ens hem curat d'espans i hem vist fins i tot un president del govern, Mariano Rajoy, testificant, i hem vist les càmeres en directe la seva testificació, però el cas és que em va venir aquesta imatge que en aquell moment va ser de molt d'impacte. Jo crec que ara tot plegat ja passarà una mica més. Ahir ens explicaven, per exemple, a la televisió on es posaran, no, les acusacions particulars, on es posaran les defenses, si hi haurà moltíssima gent o poca gent, i això farà possible o no que els acusats estiguin al costat del seu advocat, que en alguns casos es permet. amb altres no, i jo crec que segurament avui començarem a tenir pistes de com anirà tot plegat, no? Serà, de fet, aquesta serà una imatge, jo crec que marcarà un abans i un després a la política espanyola, jo crec que aquest judici, i per tant, l'escenografia tot plegat... Sí, jo
és molt important, dirà, molt important. Perdó, el Tiana volia fer algun comentari breu.
És la pregunta que li has fet a la Mar, però jo li volia reiterar, perquè tu, Mar, dius que hi haurà la senyal i que es veurà el judici en directe, això ja és definitivament així, o sigui, és segur que el gener, quan comenci, no avui aquesta prèvia, sinó que quan comenci el judici es veurà en directe per la tele? No hi és.
No hi és, perquè he hagut de deixar el mòbil i ho he deixat tot. Ara hi tornarem de seguida.
Home, em sembla molt important.
Home, jo espero que sí. Jo ja la capacitat de sorpresa sobre aquest tema ja el tinc superat, però... Vaja. Seria un escàndol monumental.
Hem vist judicis molt, bueno, més bèsties, no? Com el de l'11M...
Home, i tant, ho hem vist tot.
Seria estranyíssim.
D'aquí suposo la sortida del símbol diví
del crucifix.
Sí. Perquè els símbols en aquest cas seran més importants, perquè una fotografia d'un senyor dictant una sentència amb Crist Redemptor sobre el cap sempre té, diguem, menys autoritat judicial.
Antón, Iñaki i Rocío. Aviam, Antón, digues.
Bueno, la verdad, no tengo muy claro que sea que la justicia tenga que ser televisada en directo, ¿no? Y que los juicios tengan que ser televisados en directo, ¿no? Porque, por un lado, efectivamente, se aumenta la transparencia, pero, por otro lado, como ya aprendimos todos desde el primer juicio televisado de la historia, el de O.J. Simpson, ¿no?, la justicia sufre. Uh-huh. Y normalmente lo pasa bastante mal, porque... Los que están en el juicio, los que están en escena, digamos, son profesionales y saben lo que significa lo que allí se está viendo, el valor que tiene, lo que significan determinadas palabras. La gente que lo ve desde fuera, no. Y la justicia, pues es como todo, es como la medicina o es como la ingeniería, ¿no? Todos los de fuera podemos opinar si un puente está bien hecho o mal hecho, pero quien lo sabe es el ingeniero. Podemos ponernos a discutir con el ingeniero sobre... resistencias y tensiones, pero no tenemos ni puñetera idea ni de lo que es una resistencia ni de lo que es una tensión. Lo mismo que ponernos a opinar sobre un juicio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo ahí, como dicen los ingleses, mixed feelings, ¿no? Por un lado, entiendo que vivimos en la era en la que todo es público, pero a veces echo de menos aquellos momentos en que la justicia se administraba con bastante más discreción, ¿no? Y en cuanto al hecho de que sea retransmitido o no, bueno... Yo creo que a día de hoy el criterio es que va a ser abierto, pero ese criterio puede cambiar en cualquier momento y puede cambiar a lo largo del juicio y puede que sea un criterio mixto, que determinadas partes sí sean abiertas y otras, por las razones que sean, por la privacidad de los testigos o por el tipo de testimonio, por lo que la sala estime pertinente, pues que se corte la señal, ¿no? Eso ahora que cada día, digamos, será uno de los temas que seguramente tendremos que debatir, ¿no? Yo creo que para la justicia este juicio es un desastre, para la imagen internacional del Estado español es una catástrofe, y seguramente lo que veamos desde hoy y a partir de enero o febrero del año que viene tenga muy poco que ver con la justicia y más que ver con el espectáculo y con el ruido.
Iñaki de Curia.
Jo en part comparteixo l'anàlisi de l'Anton, perquè ja veus que això s'està convertint o es vol convertir en un show mediàtic per part de les... Bueno, tothom té interès, les defenses dels líders independentistes, també Vox ho utilitzarà per promocionar-se de cara a les... No? Recordem que serà Ortega Smith el que ha portat l'acusació particular i s'està parlant de que pot ser el candidat de Vox a l'alcaldia de Barcelona.
Pot ser, jo crec que té bastants números per ser-ho.
I després... No, com deia l'Anton, jo no sé si interessa a inclús ni els encausats els interessa potser que sigui tot en obert, perquè aquí, allà, recordem, no, es fa una lectura de que el judici serà molt dolent per la justícia espanyola. Jo crec que també potser alguns dels dirigents encausats quedaran en evidència o es veuran les diferents estratègies que van tenir, qui va impulsar o no el referèndum ni la DUI. Les diferències entre PDeCAT i Esquerra Republicana, potser uns es tiren la culpa a un altre, hi hauran sortint nous documents i noves informacions que posaran en evidència molta gent. O sigui que això de que siguin obert a tothom li interessa, jo crec que és al revés. A molts els interessa que hi hagi parts en obert i altres no. I és el meu dubte de si hem de convertir això en un show mediàtic o deixar una mica que la justícia i que les defenses i que els acusats puguin tenir una certa privacitat per defensar-se o per acusar, per...
Rocío.
Jo estic molt d'acord amb el que acaben de dir tant Iñaki com l'Anton, és a dir, la transparència està molt bé quan implica un millor rendiment de comptes, no? Però a vegades correm el risc en certes ocasions que la transparència simplement és un fet d'exhibicionisme, no? I per tant hem de procurar, justament com aquest judici políticament i pels afers col·lectius és greu i a més serà clau, a mi em sembla que fer-lo completament amb obert l'únic que porta és això, que tu parlis, que, quan dic tu, vull dir, és igual, tots els actors que hi són presents tinguin molt en ment aquest tema, doncs, de xou, i després el dia següent les tertúlies comentant aquesta frase, aquesta altra, aquesta contradicció, aquesta altra, i jo no sé exactament això a què ens porta. Tu dius, és que ens porta un millor rendiment de comptes, la ciutadania podrà entendre millor què estem jutjant o no, o qui ha fet això. A mi em sembla que, sincerament, no ens portarà això, i per tant jo tinc la sensació de l'Antoni i de l'Iñaki, que és mixed feelings, sobre si ha de ser obert o no, que és el tema que estem discutint avui, però segurament jo m'inclinaria més que ells a que no necessàriament ha de ser un xou mediàtic. Ens convindria més que a tots els que pensem que s'ha de posar una mica de racionalitat en tot això, ens convindria més que no ho fos, perquè ja sabem com funcionen les tertúlies, de les que som partícips nosaltres mateixos, però sobretot les xarxes socials, no? Jo no ho tinc gens clar, la veritat.
Bernat i Toni, sí.
Només vull dir que em sorprèn molt que les tres opinions que hem sentit siguin gairebé en contra de que sigui televisat. A mi em sembla que és un judici polític i com a tal... serà molt interessant escoltar el que diuen uns senyors que fa més d'un any que estan en presó preventiva i els quals no els hi hem sentit la veu. O
sigui, no és un debat parlamentari.
Un juicio político.
És un juicio, no? Bueno, és un juicio político, però no olvides que és un juicio penal. Y el hecho de retransmitir las sesiones de juicio penal tiene impacto sobre el clima que se crea alrededor, sobre la validez o no que se le da a determinados testimonios. Es decir, tiene consecuencias, consecuencias penales, puede tener consecuencias penales. Yo no he dicho que esté en contra.
No.
Yo he dicho que me produce sentimientos encontrados. Y que si yo fuera una de las... Si yo mañana tengo que enfrentarme a una acusación penal... Te digo lo que a mí me gustaría. Yo preferiría que no fuera retransmitido.
Yo no lo critico. Claro. O sea, me parece... em sembla cridaner que tres persones amb tres sensibilitats diferents tinguin aquests dubtes sobre si ha de ser en obert o no.
A veure, la televisació d'un fenomen canvia el fenomen. Això és una realitat pràcticament objectiva. Els que sou malalts de la política, el Toni i jo ho som bastant, sabeu que als Estats Units hi ha un canal que es diu C-SPAN, que retransmet en directe totes les sessions de Congrés, Senat, les compareixences... I, per tant, els polítics nord-americans és molt fàcil veure com des del famós debat entre Kennedy i Nixon hi han assumit la televisació dels seus gestos com una cosa natural. És a dir, els polítics americans sempre parlen conscients de que algú els mira, tot i que, evidentment, hi ha una política interior que es dona, doncs, a la sala oval de la Casa Blanca, etc. Llavors, jo crec que la clau no és si nosaltres ens interessa o no. Jo crec que, evidentment, que ens interessa perquè som tafaners i tenim ganes, com a informadors, de veure què hi passa allà. Per exemple, una de les coses molt interessants que nosaltres podrem veure i podrem informar-nos són les proves. És a dir, en un judici penal és molt interessant els peritatges i, sobretot, com que la justícia penal és molt garantista a l'hora de condemnar, les proves són importantíssimes. Com s'agafen les proves, quins àudios s'agafen, què diuen aquests àudios, potser hi ha coses... Per què no? Que els nostres polítics no ens han dit que havien fet, com plans de contingència, de mobilització de persones després del dia 1 d'octubre. Totes aquestes coses potser sortiran, perquè hi ha molts àudios que han sortit abans en causes jurídiques, que no deixaven, per cert, gairebé els polítics sobiranistes, àudios en els quals, doncs, jo que sé, Lluís Salvador deia que no tenien la hisenda preparada, que volien impulsar lleis perquè el Constitucional els la tombés perquè si no quedarien com uns idiotes. Bé, totes aquestes coses són interessants a nivell informatiu. Llavors l'Iñaki feia la gran pregunta: els interessa els encausats, que són els principals protagonistes d'aquest judici, que es televisi o no? Depèn de l'estratègia de defensa. Quina va ser l'estratègia inicial de defensa dels, de la majoria dels presos, dels ara presos polítics? Va ser: nosaltres no hem fet res. És a dir, va ser, la declaració que vam fer va ser política, allò que vam fer era una espècie de performance, i miri, vam fer el que vam poder, però no tenia aplicació real, i nosaltres som pacifistes i bones persones i pares exemplars. Ara, quin ha passat a ser la defensa, sobretot, de gent com en Jordi Cuixart? Ha passat a ser, i ho deia el Benet Salellas l'altre dia al Fax, una defensa política. És a dir, nosaltres veurem discursos que es faran també de cara a la galeria. És a dir, nosaltres veurem discursos ardits d'una gent que pensa que serà condemnada i que després buscaran para europea. És a dir, de gent de condemnats que diuen, escolta, jo puc estar 3 anys o 4 a la presó fins que aquest cas arribi, una mica un Otegi, fins que aquest cas arribi un Parlament, i després potser em vull tornar-me a dedicar a la política. Bueno, llavors, quines seran les imatges que aquests polítics posaran els seus anuncis electorals? Recent, els anuncis del judici on deien vostès són un tribunal que jo no, dic, no, la jurisdicció del qual no accepto, jo sóc un independentista convençut i pacifista, etcètera, etcètera, per tant, els interessa, si volen fer anunci, sí.
En aquest sentit, Bernat, recorda, per exemple...
Iñaki, el Toni i el Rocío, perdona, Iñaki.
En aquest sentit, Bernat, recorda, per exemple, algunes de les gravacions que han sortit d'àudios, com des del Departament d'Economia s'atacava PDeCAT, no?, i el Puigdemont dient que no havien fet res.
I, bé, i després es van haver de...
No havien fet res, que eren ells tots els que havien assumit l'UO.
Però mira, jo davant d'això sóc partidari de... del màxim de transparència possible, bo i admetent que, evidentment, com deia ara el Bernat, és allò, aquell efecte típic que veiem la gent quan està en una manifestació. Us heu fixat alguna vegada que la gent està mig tranquil·la i quan veu que se li apropa una càmera comença a fer més gestos i a cridar més i a moure's, no? És a dir, és l'efecte de les càmeres i tots tenim una tendència a la sobreactuació. Hi havia el llibre aquell mític d'Anatomia d'un instante, del Fercas, que hi deia que per què no es va tirar a terra el Suárez quan van entrar...
Perquè hi havia la càmera.
Perquè ell era molt conscient de la presència de les càmeres. Deia, era un actor. Era una mica com el Ronald Reagan, no? Un president actor que era molt conscient en tot moment que podia estar sota la mirada de les càmeres i que, per tant, allò que fes podia passar a la història, més en aquell moment. Aleshores, jo sí que lligo moltíssim, el Francesc Torralba, jo crec que és un dels països més interessants que pensa sobre coses que ens passen, va fer un llibre que deia quanta transparència són capaços de digerir, no? Perquè hi va haver un moment que vam pensar tots plegats que la solució a la crisi de confiança que hi havia de la gent amb les institucions era mostrar-ho tot. Després acabàvem que quan ens mostraven tots els seus llistes els diputats, etc, de béns i tal, acabàvem amb l'anècdota, amb el gossip, amb la xafarderia,
correcte.
I tot això, que no aportava res, realment. No?
Que té una casa allà, que no sé què.
Ai, mira, el que té més diners és el que semblava que era el més...
Els comunistes, el que més...
Aquest tipus de reflexions està muy bien. Cuando hablamos de acontecimientos políticos... acontecimientos sociales, pero yo quiero recordar que esto es un juicio penal.
Sí, no, pero...
Eso un segundo. Que en ese juicio penal... hay gente que se juega hasta 20 años de prisión.
Y que
el hecho, o sea, no es un problema de transparencia. Aquí el principal valor a asegurar no es la transparencia. El principal valor a asegurar es que se garantice en todo momento el derecho a la defensa de los acusados.
Yo no aquí, es decir,
y un detall per les càmeres de televisió afecta el resultat.
Els judicis penals són públics, a tot això, Però els judicis només són a porta tancada si són penals amb els delictes sexuals, perquè es protegeix, com va passar amb la manada, per exemple. Però els judicis penals en general són públics.
Permeteu-me acabar que jo anava aquí. És a dir, potser havia fet una prèvia massa discreció, però jo deia, és a dir, un cop hem arribat a la conclusió que transparència per transparència no, potser no ens aporta coses, jo crec que en aquest cas posar la lupa sobre aquest procediment jo crec que és políticament rellevant. És a dir, i ara ho apuntàveu a l'Iñaki, per exemple, deia sobre les primeres declaracions que es van fer públiques, no?, i que es van filtrar alguns mitjans de comunicació dels responsables del govern quan, finalment, declaren per primera vegada i acaben anant a la presó. Van haver-hi moltes interpretacions sobre allò i les filtracions que es van fer van ser interessades i parcials en un primer moment. És a dir, en un primer moment no vam tenir totes les declaracions ni vam tenir tota la declaració sencera de tothom. Per tant, anàvem a fer corta i colorea, pinta i colorea, i a partir d'aquí ja començàvem a interpretar. Per tant, ja davant del dubte, davant del que s'hi juga aquesta gent, no només penalment, sinó també políticament, jo soc partidari del màxim de transparència possible. És a dir, i també és veritat, és a dir, Giovanni Sartori, un personatge interessantíssim que estudia la politologia al nostre temps, diu que som l'homo videns, deia, allà mort, que som l'homo videns, que ens hem cregut que veure és entendre. Però, perdona, veure no és entendre. És a dir, realment no és entendre. Ara, jo crec que en aquest cas, com més veiem, més entendrem. Perquè si, depenem dels informatius que ens vagin passant segons a cada canal, a la seva línia editorial legítima, els tallets que els interessen ells, jo crec que d'això ens perdrem coses. Tampoc entenc que això hagi de ser com un gran hermano d'aquell que veiem al canal 24 hores, que ho veiem tot seguit. Ara, jo com més vegi d'això...
Hi havia alguns talls. És a dir, quan tu tenies el secretari d'Hisenda dient que no tenien res de la Hisenda preparada i que esperaven que els hi tombés la llei de transitorietat i del referèndum, perquè si no quedarien com uns idiotes, home, ja. El tall...
Per això prefereixo tot sencer.
Rocío.
No, és, hi ha una discussió que és més enllà d'aquest judici, que és sobre la transparència, no? Jo a vegades dic una frase una mica... políticament incorrecta, d'aquestes que li poden agradar al Bernat, no? que a vegades, si et dediques tant al porno, acabes no disfrutant el sexe, no?
Hòstia,
no,
va!
Sí, bueno, no, clar.
Alto!
Bueno, seguim.
No, i aleshores, el canal de distribució té un efecte, no? L'exemple que ara posàveu sobre les càmeres, les manis, etc. Uh-huh. I, per tant, hem de pensar què és el convenient i què és el més important. I en aquests moments hi ha persones que s'estan jugant moltes coses en aquest judici, però no només aquestes persones en concret, sinó més enllà, no? O sigui, les relacions polítiques i col·lectives de la societat catalana. I, per tant, com que des del meu punt de vista això és el més rellevant no és que nosaltres, ciutadans, que ens interessa el que passa, informar-nos, estar informats i opinar, l'important no és que nosaltres puguem jutjar millor perquè no som jutges de res. Bueno, de res no. Sí, com a ciutadans tenim opinions públiques, evidentment, no? Però vull dir, l'important aquí és que aquest procés pugui fer-se de la manera, dins del que és, dins del que ja tenim, pugui fer-se de la millor manera. I a mi em dóna la sensació que l'espectacle diari, quotidià, amb xarxes de tot això, només servirà per fer coses que no tinc clar que siguin convenients. I des d'aquest punt de vista, per tant, jo tinc els meus dubtes en que això hagi de ser televisat, perquè ens estem jugant masses coses i, a més, persones concretes s'estan jugant coses molt importants.
Ui,
i en aquest sentit, jo diferencio entre sexe i pornografia de manera bastant clara, com ho faig en altres ocasions quan es negocien tractats a la Unió Europea, no? El TTIP i tal, no, totes les negociacions han de ser públiques perquè és transparent. No, perdoni, no té res a veure amb la transparència, això.
Permeteu-me, Mar Poyet, novament des de l'interior del Tribunal Suprem. Mar, sí, alguna novetat?
Jo anava a confirmar que sí, que de fet està confirmat que Televisió Espanyola realitzarà la senyal de tot el judici i ho farà sense cobrar per distribuir aquesta senyal, perquè el que explicava Televisió Espanyola és que doncs, és un servei públic i, per tant, han d'oferir la senyal que, per tothom que s'hi vulgui enganxar i vulgui emetre aquest judici en directe. I també ofereix el senyal de streaming. Per cert, avui es pot seguir aquesta vista a través del web de RAC1, de RAC1.cat, que s'enganxa aquest senyal de streaming. I aquí el Suprem, de moment, es va omplint aquesta sala de l'Aspirina, com us deia. La sala de l'Aspirina, per cert, que us explico per què té aquest nom, i és perquè hi ha una taula de fusta gegant molt gran, rodona, al mig de la sala, i per això té el nom de l'Aspirina. No és perquè aquí se'ns subministrin medicaments a aquesta hora, sinó perquè hi ha aquesta taula. Sí, també teniu raó. I de moment, doncs això, no veiem encara la sala de plens, però ara intentaré esbrinar si hi ha o no aquest crucifix que heu comentat.
Val. No, i haurem de veure... No només si es transmet, sinó quan, si és tot, quin horari hi haurà, a quina hora començarà cada dia, quan començarà, el més important és quan començarà. Avui repetim la gràcia que tens, veure com serà la sala, veure els advocats i veure tots els jutges...
El decorat, avui és el decorat.
Hi ha el tema de la creu, que molts diuen que la informació deia que traien la creu, entre altres coses, perquè la imatge que volen donar a Europa precisament no és amb una creu penjant.
No. Home, és que, però veieu, són conscients de la transcendència que tindran aquestes imatges, i per això jo crec que encara és més important que es vegin. El Tiana abans apuntava una cosa que crec que és interessant. Jo, a la major part de gent, jo no sóc una de les persones que tingui l'oportunitat d'anar-los a veure a la presó, per exemple, però la major part de gent que és a presó, jo fa molt de temps, des que hi són, que no els veig a la cara i no els sento la veu. Jo vaig tenir l'oportunitat durant la campanya electoral i i més gent, perquè llavors això sí que ho van passar pels mitjans, de sentir la veu de Jordi Sánchez durant la campanya electoral del 21 de desembre, ara farà un any, cosa que li va costar un càstig, si no recordo malament, per haver gravat un tros d'intervenció per un míting. Però, per exemple, Oriol Junqueras, jo no l'he vist en moviment des de llavors, des que va entrar a la presó.
No t'ho dic amb tot el respecte, sí. A tu, o sigui, és que això...
No, t'anava a dir que això per ells és un hàndicap. És a dir, en aquella campanya electoral, per exemple, Rocío, es va donar una situació en què hi havia un candidat que estava a la presó i un candidat que estava a l'exili. El candidat que estava a l'exili, que era Carles Puigdemont, va tenir un gran avantatge comparatiu respecte del seu contrincant electoral, que és que el podíem veure, el podíem escoltar, es podia expressar... És a dir, durant aquest any, jo crec que hem viscut molt d'interpretacions sobre el que pensen, diuen, deixen de dir, indiquen o no... És a dir, els hem interpretat molt a totes aquestes persones durant un any. Jo crec que el fet de veure'ls en un judici com ells defensen els seus arguments, per mi és rellevant, perquè també això influirà no només en el jutge, evidentment, que tindrà l'oportunitat de tenir-ho davant, sinó davant d'una opinió pública, que no ens enganyem, tampoc no hem de ser naïfs, influeix molt en el transcurs d'un judici.
No, no deja de ser curioso que, por un lado, queramos toda esta transparencia, que se transmitan en directo, poder opinar en tiempo real sobre lo que estamos viendo, que no tengamos ni pajolera idea de lo que estamos viendo, ni lo que significa, y al mismo tiempo una de las causas de exclusión de un jurado sea que efectivamente tenga demasiado conocimiento del caso a través de los medios de comunicación, ¿no? Y la propia justicia es bastante consciente hasta qué punto este tipo de retransmisiones y este tipo de presencia en los medios de comunicación altera sustancialmente el criterio y la capacidad de formarse un criterio autónomo por parte de los jurados. Y vosotros, la transparencia. Bueno, la transparencia... ¿Quién decide lo que vamos a ver? ¿Quién decide los planos que vamos a ver? Claro. Bueno, y las imágenes que vamos a ver.
Es una gran pregunta. ¿Hi ha realització, Marc Poyat, o no? No, m'ha dit que no tingui pas, perdó, culpa meva, que m'ha dit que no tingui pas. Però és veritat, és una gran pregunta, és a dir, un judici té realització? És a dir, perquè sabem que un partit de futbol...
Teòricament, la Lliga Espanyola, no? Sí. Si és qui dona la senyal...
Es una senyal interna.
¿Y los planos de recurso? ¿Quién decide que... Cuando estamos viendo un testimonio que de repente... ¿Quién decide que se filme a los otros?
Clar. És a dir, Anton, perdona, el Bernat de Déu deia... Diu, no, és una senyal interna. No, hi ha unes càmeres internes, però hi ha algú que dirà la 4, claro, la 7, claro, la 1... Claro. És a dir, hi ha algú que dirà, ara la cara de Junqueras, ara... Claro. És a dir, amb la qual cosa ja de per se estem entrant en un terreny televisiu, per tant, espectacle.
On el canal de distribució modifica...
Ver algo no significa que sea transparente. Que veamos algo en tiempo real no necesariamente es un ejercicio de transparencia.
Però això passa en qualsevol acte que es televisi.
És més transparent que no
ver
nada.
Bueno,
la teta de Michael de Janet Jackson.
Perdona, o és més transparent això que les filtracions que ens han anat passant? Això també ha estat interessant, no? És a dir, ens hem anat informant molt sovint a partir de filtracions que surten, per cert, a la justícia és un colador, ja ho sabem en els últims anys, i ens passen parts que també els interessen amb ells. Entre això i el que veurem amb una realització...
No transmeten qualsevol mitjà de comunicació, explicarà el que li doni la gana l'endemà, al mateix moment. Per tant, si tens la senyal i ho pots veure tu amb els teus propis ulls, doncs...
O no estan fetes les portades del D22?
Home, clar, òbviament.
Però posa un moment, que espero que ara parlarem de seguida, perquè de Madrid ens anirem des de la Mar Poyato fins a la Mireia Garolera, que està, passem del Tribunal Suprem al Senat, on d'aquí una estona compareixerà Pedro Sánchez, el president del govern d'Espanya. Per això s'ha d'aquí... Perquè la Mireia era a la Copa. Això que va dir la Copa de Navidad.
La Copa de Navidad.
La Copa de Navidad. Què tal? Un abrazo. La Copa de Navidad. Don Anton, un abrazo.
Aquells abraços, en redoble.
I parlem de l'Off the Record.
Ostres,
com deia el plorat Josep Lluís Núñez, on de rocs, que va dir un dia.
Si encara existeix, això dels Off the Records, perquè és molt bèstia com se'l salta a tothom.
Tothom se salta... Primer, si ha d'existir Off the Records, si l'Off the Records existeix, jo sempre he dit que a partir de dos és plural. Un és singular i dos és plural. Quan ho saben dues persones ho poden saber 100, però si ho saben 50 és probable que ho sàpiguen, com és el cas, 37 milions de persones.
El perquè de tot plegat.
43 minuts, sí, sí, tot, tot pendent d'aquest repeteixo, d'aquest judici. Hi ha un tema molt important, bueno, hi ha un amic que és realitzador de televisió,
sí,
que em diu, bueno, com faci, no diré qui, com faci Televisió Espanyola la retransmissió de del judici amb el mateix criteri que moltes vegades fa a les finals de Copa de Futbol, doncs tindrem un problema.
Yeah.
No podem tenir un problema. Però reitero que això, clar, és el que comentàvem. Hi haurà algú que haurà de punxar les càmeres, clar. Sempre. Si hi ha d'anar aquí, aquesta cara, aquesta
altra... Generalment, sempre que ara recordo judicis televisats, sol haver-hi una càmera fixa.
Sí.
Si no hi ha molt de joc, eh?
No, tot, hi ha...
No sé en aquest cas, perquè no sé, crec clar, que si la sala permet...
Perquè si un realitzador vol dir que algú haurà de punxar.
No,
perdoneu, dues coses. La primera, la Mar Poyet té informació de la famosa creu, del crucifix. Mar...
Sí, a veure, ara han tancat ja la sala de plens, però he pogut treure el cap abans de que la tanquessin. La creu no hi és, el crucifix no hi és, però em comenten des del Suprem que l'han tret perquè l'estan restaurant.
Com els lavabos del Bernabéu.
Sí.
O com les banderes espanyoles on s'ha de tenir que les enviaven a la boada.
Estan enllustrant l'Inri.
Sí, aquesta seria la versió.
O les banderes espanyoles que estaven a la bugaderia. Això estem menjant.
L'11 de setembre. Carmen Calvo, a la cadena SER, parlant sobre la possibilitat d'una reunió, la vicepresidenta del Govern d'Espanya parla d'una possible reunió entre presidents abans del Consell, o després del Consell de Ministres, el divendres.
¿Tiene el gobierno seguridad de que el encuentro Sánchez-Torres se va a producir?
Pues, mire, es que se debería producir por razones de lealtad, yo diría que de cortesía institucional entre el gobierno de España y este gobierno autonómico, y yo creo que sí, yo trabajo para ello, como trabajo cada día en relación a los problemas de las comunidades autónomas y en este caso de la realización de un Consejo de Ministros en Cataluña, y yo creo que sí.
¿Cómo espera la respuesta, vicepresidenta? ¿Por teléfono, por escrito también? ¿Cómo la invitación?
Bueno, mire, enviamos una carta y ayer mismo estuve hablando con el vicepresidente y con la vicepresidenta aragonesa y con la consellera Artadis. Trabajamos.
Aviam, des de Palau acaben d'informar RAC1 que no hi ha res tancat.
No.
Per tant, si no hi ha res tancat, vol dir que hi ha alguna cosa oberta.
Sí,
no? Si la frase és aquesta, no hi ha res tancat, vol dir que hi ha alguna cosa oberta.
Està obert des de fa dies. I jo crec que... Home, això mostra una mica... Dues coses, jo crec, o moltes, però una és la soledat de Quim Torra. És a dir, jo crec que és evident que a Palau cada vegada queden menys dubtes sobre que s'hagin de reunir. Bàsicament, el gran dubte el té el president de la Generalitat, però fins i tot el seu equip i en Torra m'hi consta que no. És a dir, que tothom veu que s'han de trobar i
és que els interessa els dos.
I, bueno, que interessa a la ciutadania si tu mires fredament, perquè primer del tema català en parlaran, del tema català parlo de l'autodeterminació. Encara que Pedro Sánchez surti i digui, quan em parli el senyor Torra de l'autodeterminació, jo parlaré dels CAPs o no sé què, que dius, no és incompatible, és a dir, i és absurd i és fins i tot ridícul que diguis que no parlaràs del que està passant a Catalunya en els últims anys quan reunissis amb el president de la Generalitat. A la gent li convé, i els dos governs també, és a dir, a partir d'hores tots d'estigmes. Ara sentia la senyora Calvo amb aquestes declaracions, con ese gobierno autonómico. No hagis de rebaixar la trobada, rebaixant el teu interlocutor constantment. Ja ho sabem que és gobierno autonómico, però ja vas haver de fer una trobada de Consell de Ministres a Sevilla perquè quan vas anunciar que venies aquí i que trobaves amb el govern de Catalunya ja et van caure pals per totes bandes perquè resultava que ja privilegiaves a Catalunya. Llavors tu t'has de fer perdonar, primer, anant a Sevilla, no sigui dit, i després dient que esto es un gobierno autonómico quan ja ho sap tothom. És a dir, no cal que ho rebaixi. Per cert, recordo que abans de tot, és a dir, abans de Consells de Ministres i companyia anunciar això, que ja ho van anunciar per rebaixar la trobada entre presidents, havien quedat a la Moncloa quan es van veure per primera vegada de trobar-se després a Catalunya. I això ja va generar molta crítica. Llavors, ells es van inventar-ho al Consell de Ministres a Barcelona per rebaixar precisament aquesta trobada. La van rebaixant, molt bé, s'han de fer perdonar. El govern de Catalunya ha d'aguantar això. Mira, què vols que et digui? Sigues pràctic.
Val, fem-ho breu tots, perquè són molts. Només una cosa que després vull parlar també amb l'Anton Lozada, d'aquella frase que jo crec que va fer molta fortuna, que va dir la setmana passada, que és vamos a echar de menos a Mariano Rajoy.
Sí.
Jo crec que la frase es va fent grossa. Es va augmentant, perquè clar, cada vegada que sents el que diuen segons quins dirigents del PP, ara que estan preocupats, demà les preguntes que hi haurà al Congrés són de caza, pesca i toros.
¿Vas a ver el vídeo de Aznar, Jordi?
Bueno, yo creo sobre todo...
Pero esto después. Ara anem al tema, perdoneu, però és que m'he recordat i que vull parlar-ne després i que no se m'oblidi, m'ho dieu vosaltres. Tian, que volia fer algun mena de comentari.
Una cosa molt ràpida. Al marge d'aquesta trobada Torra-Sánchez, que no sé exactament on la volen fer, però en fi, se suposa que podria ser el Palau de la Generalitat.
No. Aquí hi ha dues històries, perdona. Hi ha una notícia que avui diu el Confidencial Digital que diu que pot haver-hi una trobada, reunió, per cert, entre membres d'Esquerra Republicana, dic Esquerra Republicana, dins del govern, estaríem parlant de Pere Aragonès, Shahir El Homrani i Àngel Chacón, és a dir, consellers d'Economia, Treball i Empresa, amb un grup de ministres, que crec recordar que hi ha la ministra d'Economia, hi ha el ministre de Treball, hi ha el... són 6 i 3.
Marlaska?
No. És igual, després tot el tinc aquí, ja estic aquí, no hi ha problema. Però hi ha la... En fi, són tots els ministres, diguem-ho, que Economia, Hisenda, Foment, Treball, Indústria i Transició Ecològica, exacte. Aquests són els que... I per part de la conselleria, estarien bàsicament la conselleria d'Economia, conselleria d'Empresa i conseller de Treball. Això seria el que hi hauria el dia abans, que pot ser que es trobin a Foment. Perquè recordeu que la nit abans hi ha un sopar a Foment que presidirà al marge dels presidents. Hi haurà també Josep Sánchez Llibre. I alguns parlen d'aquesta trobada entre els dos presidents, que podria ser o abans de la reunió del Consell de Ministres o fins i tot després.
És que això és el que anava a dir. És a dir, el dia abans hi ha els premis de Foment, que em sembla que donen les medalles d'honor de l'entitat,
sí.
I hi ha 600 empresaris, i hi ha confirmada la presència de Pedro Sánchez. És evident que Foment també ha convidat el president de la Generalitat. I el president de la Generalitat encara no ha dit si anirà als premis de Foment. I el que volia dir és que em sembla un error que el president de la Generalitat s'absenti d'uns premis que dona Foment del Treball. Perquè, entre altres coses, si tu fas política, el que no pots permetre és deixar espais buits. O sigui, que jo no sé si s'han de trobar o no s'han de trobar, jo crec que sí. Però que Foment organitzi un... Vaja, que el Foment doni uns premis, convidi el president d'Espanya i el president de la Generalitat, i el president de la Generalitat encara a hores d'ara no hagi confirmat si assistirà a aquests premis, en fi, em sembla que... En fi, jo no entenc res.
A mi em constava que fins i tot s'havien interessat ja per anar-hi al sopar, per tant, ja estarien... Palau, és a dir, el president de la Generalitat.
És que Palau no s'ha d'interessar. O sigui, Foment ja ha convidat a Quim Torra. Què vol dir que Palau s'ha d'interessar? Palau ja hauria d'haver dit que hi va, perquè ja l'ha convidat. Si el president de Foment, que és el Josep Sánchez, ja l'ha convidat, no s'ha d'interessar. Ja ha d'haver dit que sí. No,
si no t'ho dic a tu. A mi em consta que ja han vingut a dir que sí, el que passa és que crec que estem en una escenificació de tot plegat i no ho diuen.
Ja, doncs, deixem de fer...
És la jaula de les loques, eh? És la jaula de les loques, tot plegat.
Si tu ets president de la Generalitat i Foment del Treball, que és una entitat històrica, et convida a un sopar on hi ha... És igual que hi hagi Pedro Sánchez o no hi hagi Pedro Sánchez, és que el president de la Generalitat hi ha d'anar.
Mira, et diré una cosa.
On anirà? Un de juny?
Hi ha un antecedent. Ja va haver-hi un lío amb Foment, si us en recordeu. Un pollastre amb Foment en el seu dia quan el president de la Generalitat, Artur Mas, us recordeu que anava a voler anar perquè hi anava Soraya Sáenz de Santa Maria i no Mariano Rajoy, i en el protocol no el primaven, i finalment va acabar anant el conseller Felip Puig, si no recordo.
Jo crec, perdona...
Bernat, Rocío, Antoni, Iñaki, vinga, va.
Molt breu, jo crec que tant políticament com pel que fa a mobilitzacions, divendres passarà el que tothom necessita que passi una mica. Mm-hmm. És a dir, passarà el que tothom li va bé que passi. Que dos governs que ja estan negociant, és a dir, que la consellera Artadi ha agafat l'AVE moltes vegades aquests últims mesos, que s'han creat comissions bilaterals que feia temps que no sortien, que fins i tot el govern espanyol ha fet gestos tímids, però gestos amb la força que té de 80 i escaig diputats, com retirar alguns recursos d'inconstitucionalitat al TC, com la llei energètica o la llei d'habitatge, etc. És normal que es reuneixin, això ho entén tothom, és a dir, no hi ha cap renúncia ni cap humiliació en què el president del govern espanyol i el president de la Generalitat es reuneixin. De fet, el que hauria d'haver passat en un país normal és que el senyor Sánchez i el senyor Torra s'haguessin vist, si pot ser en secret, almenys dos o tres vegades, sense, diguéssim, l'ull utòpic de la televisió que abans hem comentat arrel del judici, i que aquesta cimera s'hagués preparat. És a dir, el que manifesta una incompetència supina dels dos governs és que ara, apressadament, com aquell qui diu a contrarrellotge, s'estiguin preparant cimeres, ara hi aniran tres, una i dos consellers i tres ministres, i després s'han de veure el dia abans per calmar els ànims, o s'han de veure el dia després. No, passarà una mica el que tothom vol que passi. Llavors, aquí hi ha d'haver-hi un acord, és clar que s'han de trobar els dos presidents. I amb les mobilitzacions passarà el mateix. És a dir, tu deies abans, Jordi, les portades ja estan fetes. És a dir, els senyors de la Razón i els senyors de l'ABC ja tenen localitzat el container que es cremarà, per dir-ho així. Deixa'm dir-ho amb una exageració. És a dir, tothom explicarà el que vulgui que explicar. Hi haurà una gran mobilització, evidentment. Hi haurà molta gent al carrer Barcelona i els diaris sobiranistes explicaran que hi ha molta gent al carrer. Hi haurà un Consell de Ministres que segurament se celebrarà però blindat. Els diaris conservadors de Madrid diran, has vist, calia portar la policia perquè si no, diguéssim, aquest Consell no s'hauria pogut blindar. Llavors, al final, amb aquest pollo que s'hi han fotut tots, perquè s'hi han fotut tots per
de
pròpia voluntat.
Grapes.
I enyorem a Mariano Rajoy, perquè segurament Rajoy no hagués comès aquest error, hagués dit, escolti, ja farem el Consell de Ministres a l'agost, que a Barcelona no hi ha ningú, o no el farem.
I és l'únic president que no va fer mai el Consell de Ministres fora de la Moncloa.
Llavors, diguéssim, en aquest sentit, s'hi han fotut ells sols, i ells sols se'n sortiran, segurament. Ara, a vegades, quan tu... passa una mica com l'1 d'octubre, que aquí es va pactar...
Menos mal que va ser breve.
Clar, es va fer una cosa molt, molt arreglada. Bueno, dijo Antón el breve,
¿eh? No, yo nunca
estoy
diciendo voy a ser breve.
Però, bueno, sí, però ja m'entiendes. A vegades les coses que es pacten tant es desborden. Mm-hmm. I això és la cosa que pot passar.
Mm-hmm. Aquí amb el que ara comentava el Bernat, deixem d'afegir una dada ja. Publica Crònica Global que Arran ataca aquesta nit diverses seus del PSC a 4 dies d'aquest 21 de desembre, concretament les oficines del PSC a l'Hospitalet de Llobregat i Gavà, amb consignes contra el Consell de Ministres del divendres. 21D, tombarem el règim, amb la signatura d'Arran. Endavant, reitero que és aquesta informació que publica Crònica Global. Dit això, aviam, Rocío, Anton, Iñaki. Rocío.
No, a mi em sembla inaudit que el president de la Generalitat no vagi als premis de Foment, com deia el Tian, independentment de qui vagi del govern d'Espanya, és a dir, perquè té una obligació amb... elements de la societat catalana i en aquest cas Foment, com podria ser, és igual, si ho fes UGT diria exactament el mateix, i també em sembla inaudit que no es reuneixi amb el president del govern d'Espanya quan està disposat a venir a Barcelona a intentar insistir o millorar o ja no sé quin verb posar-li al tema del diàleg, no? Perquè clar, tota la queixa de Rajoy, si ho recordem, és que era inactiu, que no venia, que no volia reunir-se i que no volia dialogar. Aleshores, quan es fa un gest amb més torpesa o menys, que podem també parlar-ho perquè jo tinc la meva opinió, em sembla increïble que no es pugui fer. Què passarà el divendres? És a dir, independentment de les reunions del president Torra amb el president Sánchez o de si va o no a Foment, què passarà el divendres? Estan totes les portades escrites. Doncs segurament teniu raó i estan escrites, però a mi em sembla que tot un cop més és una oportunitat perduda, no? Perquè no entenc molt bé, i m'agradaria que m'ho expliquéssiu, per què hi ha aquesta... què ha passat perquè aquest gest que fa, quan es va anunciar, no fa tant, era un gest, diguem, més de tendir ponts i de reconciliació, i ara es vegi com aquesta immensa provocació que produeix coses com les que acabeu d'explicar dels atacs a la seu del PSC, no? Que, com sempre, i qualsevol atac a un partit polític són altament condemnables. Pues jo no ho acabo de... No ho acabo d'entendre, potser és perquè no estic a Barcelona, no ho sé, però no entenc exactament per què. Què ha passat?
Anton Iñaki.
Bueno, a ver, con respecto a lo de hacer consejos de ministros fuera de Madrid, a mí me recuerda un poco aquí de esas Pontes, ¿no? La central térmica que se cepilló toda la zona de las Pontes de García Rodríguez y se la convirtió en una gigantesca mina que después nos llevó 20 años recuperar. Siempre a la entrada tenía un espacio verde donde había como una vaca de plástico, un carro, un hórreo, ¿no? Y me ha parecido una cosa así como folclórica, como no tiene impacto real y bueno, es como un gesto a provincias que a mí sinceramente, a mí ni me impresiona, ni me impresiona ni lo valoro especialmente, ¿no? Bien, si les quieren venir a Santiago de Compostela a hacerse unas fotos en la catedral y de paso hacer el Consejo de Ministros, fantástico. Yo preferiría otro tipo de descentralización. Que se dedicara, por ejemplo, por qué todas las instituciones del Estado tienen que estar en Madrid. Sigo sin entenderlo. No sé por qué todas las agencias reguladoras tienen que estar en Madrid. No sé ni siquiera por qué todos los ministerios tienen que estar en Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, a mí este espectáculo me recuerda un poco las negociaciones que teníamos mis hermanos y yo cuando éramos pequeños para ir en el coche con mis padres, ¿no? Y el gran problema era quién iba en el medio, ¿no?
Hostia, estaba muy disputado esto siempre.
Claro, esto eran negociaciones terroríficas, ¿no? Y los viajes cuando la negociación eran tremendamente tensos, ¿no? Y entonces te dejaban poner la mano justo hasta la esquina del reposabrazos, pero más bien, fantástico. Es una puesta en escena. A mí personalmente me aburre, me irrita y ya me cansa. Por parte de Moncloa y por parte de la Generalitat, de verdad. O sea, me parece aburrido, me parece cansino, me parece completamente irrelevante, me parece una frivolidad espantosa, tal como está la situación, una situación que han dejado pudrir entre todos, porque Rajoy la dejó pudrir, ¿no? Que los que están ahora, es evidente que la están refrescando, la están aireando, ¿no? Y a partir de ahí, hombre, a los dos les conviene reunirse. Y a los dos les conviene, después de haber permitido que la derecha volviera a colocar el asunto de Cataluña como un y volviera a definirlo como un problema de orden público, y llevemos dos semanas hablando del Consejo de Ministros como si fuéramos a rodar una escena de Terminator 6, entonces a ver cuántos policías hay, cuántas tanquetas hay, cuántas calles se van a cortar, cuántos helicópteros van a sobrevolar Barcelona, que sin duda un debate fantástico y superconstructivo y que ayuda mucho a resolver el problema político de Cataluña. Entonces, todo lo que sea sacarlo de ahí y devolverlo a la arena, pues yo quiero hablar de autogobierno, pues yo quiero hablar de autodeterminación, pues yo quiero hablar de competencias, pues yo quiero hablar de transferencias, pues es bueno para los dos. Porque tal como está ahora mismo, como se ha vuelto a plantear el debate en torno a Cataluña, esto solo tiene un ganador claro, que es la derecha.
Bueno, aquí, sí. Jo crec, home, que PP i Ciutadans siguin els culpables de tot el merder que s'està muntant. Jo crec que si es parla de la seguretat és perquè ha començat a haver-hi xats, la premsa ha recollit, a Artadi ha parlat de provocació, i per mi és una demostració d'anormalitat que s'hagi de fer aquest desplegament de seguretat per fer un Consell de Ministres que tindria que ser una cosa totalment normal. Ara bé, era oportú? Segurament no. Però Sánchez té tot el dret de... Perquè, entre altres coses, és el president de tots els catalans, encara. Aquest govern també és de tots els catalans, i molts catalans em sembla molt bé que vingui a fer aquí un Consell de Ministres i que vagi a altres llocs d'Espanya. Com tu deies, lo dels ministeris, que jo he defensat que els ministeris no estiguin tots a Madrid. Dit això, em sembla una gran comèdia per part de tots, perquè, escolta, Sánchez és president gràcies als vots de PDeCAT i d'Esquerra Republicana, entre altres coses. Per favor, heu posat a Sánchez de president i ara muntem aquest lío?
Clar.
I una altra cosa, doncs jo la setmana passada vaig llegir que el govern ja estava negociant el FLA, una nova partida del FLA.
És que per això et dic que és el jalo de boca.
Una mica entre tots, els interessa, jo crec que no els interessa, jo crec que s'han ficat en un... ara tenen un problema i poden sortir els dos perjudicats, perquè segons el que passi el divendres a Barcelona, no sé si la legislatura catalana i espanyola es poden acabar, no?
Bueno, mira, hi havia una sèrie mítica que es deia Si Ministre, que sortia el Sir Humphrey, que era aquell funcionari, el funcionari que deien que per a cada solució tenia un problema. Jo crec que aquests governs s'estan convertint una mica en això, tots dos, i jo crec que tenen un problema molt important en les opinions públiques respectives, perquè a dia d'avui això que podia haver estat una oportunitat ja és una cosa que fot molta mandra, la trobada aquesta, i que sobretot el ciutadà no veiem útil. Tot el temps que haurien d'haver estat negociant sobre els continguts se'ls han passat negociant el format. I sobre si ho faran i si no ho faran.
És com, com el Nadal.
Sí, però...
és com els dinars de Nadal.
Però llavors la sensació que em fa és i llavors de què servirà això? I haurem estat perduts parlant de la reunió, si es fa o no sobre, si no es fa, que tindrà un resultat escàs. Haurà tingut un resultat de soroll previ espectacular, de desgast de tots dos executius, perquè
al final et fa la sensació que no els agrada governar, o que no en saben, que no en saben més, que quan tenen un problema important damunt la taula que no el tracten. Quan realment tampoc no es correspon certament, perquè és el que diem Pere Aragonès, vicepresident del govern i conseller d'Economia. Està negociant constantment i parlant amb les conselleries. Ernst Artadi, conseller de la presidència, també ho fa. I altres consellers i ministres.
Són socis de govern.
Són socis de govern. Per tant, si ells ja parlen, el meu dubte és per què han de fer això que tothom veu com una sobreactuació, que al final pot acabar amb... No ens enganyem, jo conec bastanta gent perquè les parròquies s'han estat excitant durant vuit anys. Però també, Bernat, llavors hi ha molta altra gent. Nosaltres que sortim als mitjans de comunicació, la gent de vegades es pensa als nostres entorns respectius que tenim molta més informació que la resta. A mi hi ha moltíssima gent que m'envia aquests dies whatsapps, amics, familiars, etc., sobre si divendres podrà fer vida normal a Barcelona. Sí. I clar, i jo dic, ostres, és que estem plantejant una espècie d'apocalipsi divendres que al final... confiem que no serà, és a dir, que jo crec que ho hem redimensionat tot tantíssim.
Però també perquè s'ha comprat el relat espanyolista. Aquests dies, jo hi sentia el senyor Mauri i la Pelosí, diria que era Catalunya Ràdio en una entrevista, i l'advertiment paternalista contra la gent perquè no cremés containers ni fes aldarulls al carrer, em va semblar indignant. Escolta, de moment no es coneixen cap acció criminal als CDRs. De moment, escolta, no, però és que aquesta presumpció de culpabilitat de la gent, és a dir, avui veies, aquesta setmana veies els polítics, sobretot els sobiranistes, tractant a la gent com si tots fóssim Cale Borroca. Sí, però... Escolta, la gent té... No, però recordem que la gent té fins i tot un dret estatutari constitucional a manifestar-se. Per tant, posar-se davant de la llotja fins a on, diguéssim, hi hagi un cordó policial, la gent té absolutament el dret, com la gent té absolutament el dret a col·lapsar la ciutat.
Quan hem llegit i no només mitjans de Madrid, sinó d'aquí a Catalunya, no, els CDR entraran a l'aeroport, tallaran l'AVE, no sé què.
Sí, però hem llegit, Iñaki, hem vist
a les televisions, però... sí, tot això ha creat un clima. Sí, no és però... perquè ara la Pelosí, si ho diu això la Pelosí, és perquè hi ha un clima però que s'ha alimentat a xarxes socials, als mitjans...
Per primera vegada saps què passa? Que hi ha una manifestació independentista que no controlen ni el govern, ni l'ANC, ni Òmnium. I com que estem acostumats no a manifestacions, sinó a performance, absolutament pautades, on li diuen a la meva mare i a la meva tia, no, escolti, vostè vagi a aquest metre del carrer tal, posis el centímetre de coreografia. Llavors, quan hi ha una mani de veritat, tothom histèric, bueno, no, però, cremarà
si
la ciutat.
Veritat,
no
sé. Escolta, que aquestes...
De moment no hi ha hagut cap acció criminal dels CDRs.
No, però és mani o són no convocatòries de whatsapps que no se sap qui és l'autoria, bueno, es parla dels GAR, de no sé què, una sigla.
Però tot això pot existir.
Diuen.
Tot i que és veritat que s'ha creat un clima.
Li dona la gana.
Clar, no, però estem parlant del que s'ha dit, de que sí. Assaltaran l'aeroport, una alarma,
facin el que facin, serà un retrat perfecte d'on està el país a 21 de desembre del 2018.
I passi el que passi. I que els mitjans de comunicació han ajudat a inflar.
Si retratem també a la gent que vol portar els seus fills al col·le i està després allà cabrejada al cotxe.
Sí. Perdó.
La foto ha de ser global.
Sí, també diguem els col·legis que han decidit ja posar la mena abans de la ferida, tancar el col·le el dia 20, que és veritat que hi ha un avantatge, que és el divendres últim abans de les festes, i la gent diu, pues mira, les activitats les passarem a dijous. Però la quantitat d'escoles que estan arribant que diuen, no, nosaltres el divendres tanquem per si de cas... És com si agaféssim ara, i no només de Barcelona, que dius que és on està... No, em consta que n'hi ha de molts punts de Catalunya. És a dir, és com si ara agaféssim i diguis, no, com la Mònica Usart ha dit, que el divendres ha de caure una tamborinada que el Déu, tanquem la col·le per precaució.
S'ha creat un clima que, per exemple, respecte als CDRs, jo entenc que també és evidentment interessat i no just, tampoc. És a dir, ara estem venint a parlar de CDRs com si fossin comandos, comando és una paraula que Ciutadans, per exemple, ha instal·lat en els últims temps per dirigir-se també al govern de Catalunya constantment, però comandos violents. Escolta, els CDRs hi ha de tot. És a dir, i manifestacions als CDRs n'hem vist, i accions als CDRs hem vist a moments puntuals que se'ls hi ha anat de mare. Val. Però hi ha hagut altres que no.
Un segon que en diu la Mar Poyeto, que això ja comença.
Alerta.
Atenció, alerta. 10 i 6 minuts, Mar.
Tot a punt ja. Tenim la secretària judicial ja engegant aquesta vista de pronunciament previ aquí al Tribunal Suprem. La podem escoltar.
Sí. Ho podeu veure per recu.cat, també, eh?
Se denegó la reclamació de documentos interessados por la
defensa. Bé, primera lectura que podem fer és que la comunicació és antiga.
Y se acordó la celebración de vista al haber sido solicitada lo que se llevó a efecto con el señalamiento para el día de hoy. Es todo, señor, por dar cuenta.
Muchísimas gracias, señora letrada de la Administración de Justicia. Vamos a iniciar, como ya han anticipado, la señora letrada.
No hi ha canvi de pantalla. Un moment.
No és antiu, és un juicio.
Sí, aquest és Manuel Marchena, el president del tribunal.
Quisiera hacer algunas indicaciones que son puramente de ordenación de lo que es el desarrollo de este acto y que todos ustedes conocen perfectamente.
Dada significativa, no només el 324 està punxant això, ni Televisió Espanyola, ni Antena 3, ni Telecinco.
Fundamentalmente de las razones por las que debería ser admitida, según su criterio, la declinatoria de jurisdicción, constan por escrito. Saben también cuál es el significado de esta vista. De hecho, la buena factura técnica de todos esos escritos es la mejor indicación de que conocen perfectamente cuál es el significado y el valor procesal del acto de la vista de un artículo de previo pronunciamiento. No se trata, por tanto, de una repetición microliteral de lo que ya la sala conoce y de lo que ya se ha instruido. Se trata simplemente de que ustedes, con cierta libertad...
Sí, en aquests moments hi ha un realitzador de Televisió Espanyola realitzant per TV3. Perquè no hi ha cap televisió connectada.
Com el Canal Olímpic.
Sí, però el Canal Olímpic durant les dues, almenys.
...que ustedes consideran de mayor valor. El que omitan
el
algunos otros que ja
hauria d'anar a darrere marxent, no?
Suposo.
El que estan reformant.
Interprete que hay una degradación del valor argumental.
En el crucifix va a l'altra banda.
Ah,
sí.
Fora de càmera.
Sí, el tiro de càmera no hi arriba.
Per qui no ho estigui veient per RAC1.cat ni per cap... Bueno, per cap no, per la televisió que ho està donant ara, que sàpiguen que hi ha tots els magistrats en fila.
Set jutges.
Una dona. Set jutges, dels quals hi ha una dona, amb una mena de... una mena de cadirots, perquè són uns sofàs d'aquests avellotats, red velvet, tantes.
Com el Lluís XIV.
Sí, no, com el Parlament de Catalunya, tens tota la raó, però vaja.
Acabats amb daurats.
Acabats amb daurats, i darrere hi ha dues làmpares d'aquelles recargolades d'or, i al fons la bandera espanyola, i ja està. I ara parlant de tres intervencions, aviam.
Tot molt barroc, eh?
Sí.
El presidente que les habla va ser muy flexible y muy...
Presidente que les habla, em recorda les èpoques de José Antonio Fernández de Abajo. Este que les habla, con saludos, cariño, Juan Antonio Fernández de Abajo.
A ver. Capacidad...
No, Juan Antonio, el germà.
Pero por lo menos que exista una referencia de más o menos 20 minutos. También les rogaría que en la medida de lo posible, insisto, es una indicación, una sugerencia metodológica, evitemos las repeticiones. Lo que ya ha sido argumentado por una parte, pues que no es necesario subrayarlo por la otra. En cualquier caso, que estas
indicaciones
no encorseten su capacidad...
Sí, i no calla com jo. Que en tot cas hi ha una altra cosa, que sí que hi ha una cosa moderna, que és que el senyor Marchena, el jutge Marchena, va amb ordinador davant, té un portàtil, o almenys m'ho sembla que sigui un portàtil, i després veuen Solan de Cabres, perquè és l'ampolla que es veu, i davant no es veu ningú, és a dir, es dirigeix a algú que no sabem a qui és.
Aquí tenen a la seva dreta les acusacions o les defenses?
A la teva dreta,
a la dreta del Marchena,
a la dreta de les acusacions i a l'esquerra, tal com veus la pantalla, les defenses.
Per tant, ell està parlant a les defenses.
Està parlant a les defenses.
Està parlant a banda Neinde, concretament, que es veu una miqueta per la banda.
Ah, tu et veu per la banda. Nosaltres no tenim banda, eh?
Luego intervendrá el Ministerio Fiscal. ¿Quién va a intervenir? Don Jaime Moreno. Y luego la abogacía.
Don Antón, don Jaime Moreno.
Pues, señor letrado,
oye, ¿dónde está el crucifijo? Queda el hueco. Queda
aquella claró que hi ha, de tantos años enganchado.
Claro, se ve como más clarito.
No se ve nada.
El cos de Cristo.
Lo que más me interesa en este momento es si ha quedado el hueco del crucifijo.
Ay, mira, espera un momento, que parla Vandereinde al costat de Jordi Pina.
Ahora está un tiempo. Pero empieza, yo creo, una oportunidad. De hecho, esta vista... que no deja de ser una vista sobre un modelo de crisis, porque el previo pronunciamiento es precisamente una regulación de crisis, unas excepciones al procedimiento muy radicales, puede que no la que vamos a plantear nosotros, la declinatoria, pero sí muchas otras, y como tal crisis lo que genera es una oportunidad. Por lo tanto, esta vista, esta defensa la ve como la oportunidad de... bueno, de ofrecer una respuesta a las pretensiones de esta parte, de estas defensas, que nos conduzca otra vez a una senda que nosotros hemos reclamado durante mucho tiempo, la de el procedimiento con garantías. Yo acostumbro a ponerme un temporizador, que no suena, y ya lo traía de casa con 20 minutos, y me va a avisar sin hacer ningún ruido cuando me pase, y así voy a ir terminando. Porque evidentemente el objeto es limitado. Habrá tiempo de hablar de vulneración de derechos fundamentales en otra fase, aunque alguna conexión se va a hacer. No le voy a robar tiempo a mis compañeros. Yo creo que en ese tiempo que es el prudencial voy a poder explicar todos los argumentos que refuerzan en nuestro escrito. Es de buena fe manifestar también algunas de las reglas, como lo hacía el presidente, y la nuestra se resume, la regla de intervención, en una máxima que hago mía, que sería fortiter in re, suaviter in modo. Voy a, como no podía ser de otra forma, voy a mantener siempre las formas, el respeto a la solemnidad del acto, pero voy a tener que decir cosas que son en el fondo, y trasladando un poco la dinámica y los intereses y los objetivos de mis clientes, que son de cierto calado.
Conecta en Teletres.
De injusticia, de violación de derechos fundamentales, de proceso político, de causa general. Lo hemos hecho siempre y el derecho a defensa nos va a amparar para que lo sigamos haciendo. Y de alguna forma lo que aquí nos trae hoy está conectado con ese hecho.
Y hay realización televisiva, ¿eh? Hem de dir-ho que hi ha realització televisiva ara.
Home, claro, es que siempre la hay. Siempre hay como mínimo dos planos, uno frontal del tribunal y otro en el que se ve a los encausados.
Y el
punto de... O sea, se ve al tribunal y se ve desde el punto de vista del tribunal, siempre.
Conecta Televisió Espanyola.
No, que és Francisco Camps. No. No, 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 m'he equivocat.
Overbooking de judici.
Y ese era el inicio de la instrucción, una instrucción que también hemos dicho muchas veces que no ha sido propiamente instrucción. Hay instrucciones de procedimientos rápidos o de procedimientos por delito leve, si es que hay instrucción, pero incluso a veces hay instrucción en un procedimiento por delitos leves, pero cualquier investigación ha sido más profunda que la que ha sucedido en esta causa. Eso debe generar algunas alarmas y la competencia es la primera que vamos a denunciar. En todo caso, como es la primera vez que intervengo, manifestar mi respeto, mi admiración por los compañeros de la acusación, Fiscalía, Abogacía del Estado, compañeros de la acusación, compañeros de la defensa. Y antes de empezar en la declaratoria, simplemente decir una cosa. No tengo los años de experiencia que los fiscales, que sus señorías, pero nunca había estado más convencido de una causa que esta. Ni del objeto de esta vista, es decir, la falta de competencia del tribunal, ni del fondo del asunto. Son políticos haciendo política. Y el proceso no ha seguido las reglas del proceso debido. Bueno, vamos a la declinatoria. Hemos denunciado el tema de la competencia en todos los escenarios, en todos los trámites, para denunciar esa confección artificial del procedimiento. Y que sí que tiene que ver con derechos fundamentales, no es una cuestión de legalidad ordinaria.
Antena 3 ahora desconectat y más pregunta cómo van a viajar el presidente y sus ministros a Barcelona.
Se va a hablar de la resolución de 2014, es evidente, se hablan los...
Es un cuartón, se digas, Bernat.
Em recorda el meu amic i filòleg Narcís Garolera, familiar d'una persona que treballa en aquesta casa,
Mireia,
que no hem de dir crucifix, que en català es diu Sant Crist.
Sant Crist, és veritat.
Perdó, Narcís.
Sant Cristo
Gros. Clar, un Sant Cristo Gros.
Bé, ha començat ja aquesta prèvia del judici d'aquest procés, que en fi, més que res, jo crec que de tot el que ha dit Andreu Mandarín ens quedem amb la frase de que esto es un juicio de polític per polític.
Són polítics haciendo política.
Són polítics
haciendo política. Ja ha marcat una mica l'estratègia, Ferran Neira, no, que és centrar-ho en el debat polític i obviar els fets. ¿No? El 6 y el 6 de octubre y la dúbica, yo creo.
Seguramente porque son muy conscientes del impacto mediático.
Correcto.
Ya, pero volvemos a lo que decíamos antes. Es que no es lo que se va a discutir en la sesión de hoy. Hoy, en lugar de entrar, vamos, en mi humilde opinión, ¿eh? Yo estudié Derecho hace muchos años y el Derecho Penal me gustaba mucho y se me ha olvidado casi todo. Pero, hombre, en una sesión que tiene como objeto decidir si el tribunal es competente o no, céntrate en eso. Porque eso es lo que se va a debatir hoy. Es decir, todas estas introducciones a las que hemos oído, además de bastante tediosas, el tribunal es que no las va ni a escuchar. No las va ni a responder, porque no tiene que hacerlo. Seguramente, si no hubiera toda esta expectación, pues a lo mejor los abogados habrían escogido una estrategia, centrarse en intentar demostrarle o acreditarle al tribunal que, oiga, esto que está usted juzgando no es Usted no es la jurisdicción competente. La jurisdicción competente és el Supremo de Catalunya.
No, no, segurament no, no ho tindran en compte, però escoltar-ho han escoltat. M'ha semblat que a Benenede venia a dir que ell voldria aplicar allò de mà de ferro amb guant de seda, no? És a dir, i pel que veig Marchena, de moment per les formes, també, com a mínim ara en la introducció, no vol donar excuses perquè s'interpreti que ho afronta des d'un punt de vista de hostil i, per tant, els deixa fer, els deixa fer. Saps
que
sí, però per això, tí, però Anton, t'ho dic perquè tu deies, és que ha fet una introducció innecessària.
No, digo Marche, no, me refiero a las
defensas.
A las dos defensas que hemos escuchado, no claro. Me refería mal. Marchena ha hecho lo que hace cualquier presidente de sala, que es fijar unas normas básicas de procedimiento y punto.
Sí, però no, que vull dir que Marchena, a més, no li ha tallat les cames a la... no ha fet una entrada directa a l'advocat al principi.
No,
venint a dir, no em faci una introducció que no cal, és a dir, un to que hem sentit amb altres judicis, per exemple, els que diu, per exemple, jo recordo una jutge que, per exemple, Motegui i companyia, quan començaven a fer una introducció als advocats mateixos, els deia, esto yo no me lo diga porque ya sabemos lo que va a decir, venga, vamos directos al grano, per exemple, una qüestió de to. És a dir, de moment...
Això era per prendre les declaracions prèvies.
Sí, però està bé.
I estem al Tribunal Suprem, i és el... una mica, perquè està molt bé lo de ridícula, serà justícia, però poca broma.
No,
el Suprem, hi ha unes normes, hi ha una garantia, hi ha una garantia i és garantista.
Això estaria bé que tinguessin totes les garanties sempre, Iñaki, i llavors, a partir d'aquí, està bé que tu tinguis amb qui ridiculitzi la justícia, però sovint en els últims temps el que hem viscut és que la justícia a Espanya s'ha ridiculitzat ella mateixa.
Per això estan ministres a la presó, exministres a la presó.
Bueno, no té res a veure, només faltaria, diria jo, que no estiguessin ministres a la presó si han delinquit, és que només faltaria. Ara, el senyor Marchena, recordem-ho tot, és un senyor que també està en dubte amb tot plegat.
Per
què? És a dir, home, doncs, entre altres coses, perquè va dir un senyor senador va dir que controlarien la sala del Tribunal Suprem per detrás, quan aquest senyor no va ser el president.
En aquesta...
Ho dic perquè, clar, és a dir, ara sembla
aquí,
que...
Aquí, en aquests micròfons, el senyor Javier Pérez Royo, sí. Que
bueno,
pues, va dir que Marchena era un excel·lent, mira, pues, excel·lent recomano... magistrat que no posaria en dubte la seva professionalitat.
Pues et recomano el seu article d'avui, el diari Ara de Pérez Royo, en el que posa en dubte Marchena.
Pues mira, serà d'aquestes persones que canvien, que canvien d'opinió constantment, no, que hi ha molts.
Llavors no el citem només quan ens convé.
No, el cito perquè ho va dir en aquests micròfons.
Sí, pues jo te'l cito llavors, i també he fet els deures, perquè avui t'està dient que precisament aquest senyor hauria d'haver-se inhibit d'aquesta causa, perquè genera dubte quan va haver-hi un senyor portaveu del Senat del PP que va dir que controlarien el Tribunal Suprem per darrere amb aquest senyor dirigint-lo. Per tant, la justícia tan escèptica, Iñaki, tampoc no ho és, no ens enganyem. Una cosa és que guardin les formes, una cosa és que, evidentment, aquí són conscients, igual com els advocats defensors i els polítics, que estan sota la lupa, i que per això jo crec que és una bona cosa que es vegi la transmissió, i una altra que fem creure que la justícia a Espanya ha sigut escèptica tota la vida perquè fica ministres a la presó. Què vols que et digui? Si han delinquit, doncs clar, evidentment hi són.
Amb els periodistes Iñaki Ellacuría i Toni Aira, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el músic i filòsof Bernat de Déu i l'economista Rocío Martínez Sampera, a l'Ull de Poll, Dian Riba.
Aquest és l'equip titular dels dimarts a les 10:24 minuts.
La gran tertúlia.
La gran tertúlia. Ah, efectivament. Palante.
Escolteu una cosa.
Escolti una cosa.
Ara, quan parlàveu, és que se m'han esvaït bastants dubtes d'això que jo tenia abans del judici, si havia de comentar-lo cada dia en obert o no. Però imagina't, jo aquí a Madrid sóc d'una altra mitjà de comunicació i dic, se levanta el president de unos escaños de terciopelo rojo fuerte con unas lámparas.
És una crítica cap a la meva persona?
No, de araña.
Sí.
I dice, president antiguo.
Sí. Si ho fes amb aquest to, si ho fes amb aquest to.
Estic fent una altra mitjà de comunicació. Sí. Estava posant en el paper d'algun mitjà que no ens agrada.
Sí. Potser si ho fes Pepa Bueno t'agradaria més o no?
No, tampoc.
Ah, val, perfecte.
No. El que t'estic dient, i ja, pues, molt bé, si vols ens barallem.
No m'he de barallar, només faig una pregunta retòrica.
Perquè podem discrepar. Jo el que dic és, sincerament, i la reflexió aquesta és sèria, tot això que diem és que, mira, parlen en antiquitat, de què ens serveix tot això en el nivell del que està passant, que és que s'obre un judici, avui estem veient si és competent aquest tribunal o hauria de ser el Superior de Justícia de Catalunya. Això ens porta a alguna cosa millor? Vull dir, perquè aquesta és la reflexió que també haurem de fer durant tot aquest procés, que serà llarg i que té conseqüències col·lectives. Jo ja sé que sóc una pesada, però sincerament hem de fer, tots els que tenim un micròfon i un altaveu, haurem de fer aquesta reflexió de si aquests comentaris i aquest espectacle del judici ens servirà o no ens servirà, perquè el que hem fet tots nosaltres, tots, i m'incloc, en aquests moments serveix d'alguna cosa o frivolitza més el que està passant?
Mira, jo t'ho contestaré per raons òbvies.
Per al·lusions
directes, vaja, per al·lusions suposo que et faries a mi. Més que res per la traducció que has fet bastant encertada. Primera, jo crec que per començar, Rocío, perquè s'aguanta la comparació, s'hauria d'emetre. Jo he decidit emetre-ho, altres no. Cadascú amb la llibertat de fer-ho. Per tant, primera és aquesta. Segona, jo considero que el que està passant allà dins és notícia. Tercera, la imatge que tenen els oients, jo estic fent ràdio, per tant, la gent no veu el que passa a l'interior de la sala. Per tant, jo descriveixo el que hi ha a l'interior de la sala. De la mateixa manera que puc descriure moltes vegades el que passa al Parlament de Catalunya amb un punt d'ironia fina que crec que és bona en una època que estem tots extraordinàriament tensionats. Quarta, el que veig en aquests moments en una sala és un grup de gent situada, per cert, amb majoria absolutíssima d'homes, que no s'ha comentat prou, crec, fins i tot ni per part teva, de 7 a 1, crec que és, on hi ha una senyora, i on, efectivament, tot per mi és molt rococó. Que el Parlament de Catalunya és rococó? Sí. Que és antic? Sí. Que ho és aquesta sala del Suprem? Evidentment, per mi ho és molt antic. Fet que retrata una situació, que és que la justícia, la cúpula de la justícia és antiga, és rònega. Això és el que l'únic que he volgut dir. No és cap bronca, evidentment, Rocío, sinó un intercanvi de...
Un intercanvi
d'opinions. És tot rònec, em sembla antic, em sembla que el vellut queda antic. Se sent l'ànima.
Tens tota la raó. La ràdio, tens raó perquè no es veuen les imatges. Has de retransmetre i aquest punt que és d'ironia fina o la crítica a com és la cúpula de la justícia a Espanya, que començant per el desequilibri de gènere i seguint per molts altres desequilibris. Per exemple, d'origen, d'on venen aquests jutges socioeconòmicament i socioculturalment i territorialment. Tot això ho podem fer.
Mal m'està el dir-ho que la tertúlia també estem igual, eh?
I les làmpares, d'acord. Però a la vegada, potser hauríem d'intentar tots, diguem, per també servei públic, complementar-ho amb un dir que com volem que siguin, de la mateixa manera que quan tu surts a obrir el Parlament i dius benvolguts, il·lustres diputats i diputades, consellers, molt honorable president, perquè hi ha unes formes institucionals
que no són
negatives en el conjunt, perquè el políticament correcte, al final, escolta, anar per la vida no insultant té un benefici públic, no?
Sí,
d'acord.
Sí.
I, per tant, què esperem que sigui un judici?
No, jo això,
una
mira,
cosa
que...
divertida, clar, moderna i atractiva, però, bueno, amb titulars de ràdio?
Tampoc vull fer ràdio com la feia... No, com el feia Luis de l'Olmo fa 30 anys, que Luis de l'Olmo va mutar. És a dir, si ara començo dient, amb una veu... Primer, per començar, si fas 30 anys segurament no podria fer aquest programa de la ràdio perquè no tinc una veu com la que tenien fa 30 anys els locutors de ràdio. Però si ara començo dient... En aquests moments hi ha l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, don Andreu Vendrengue, con una corbata de color azul, o una corbata de color blau, amb una sota camisa blanca, amb un cabell blanc i tal, no sé quantos, don Anton Lozada. Vostè que ha sigut don Anton, vostè que ha estat estudiat penal, sisplau, em pot explicar el que està escoltant?
Però tiene que ver todo esto con la transparencia que discutíamos antes.
No, però mira, jo estic d'acord amb el que la pregunta o la reflexió que fa la Rocío, que segurament és de fons, jo estic molt en desacord amb l'enfocament que fa. És a dir, jo estic molt a favor sempre d'entendre que la societat en la que vivim és molt important al fons, però la forma també. I això no ens ho inventem nosaltres, hi ha aquella frase en llatí que diu nula estètica sine ètica, és a dir, que no hi ha ètica sense estètica, i per tant, la forma també en moltes ocasions et marca la mirada respecte del fons. Una cosa no ha de treure l'altra, i és com aquella cosa de caminar i mastegar xicleta a la vegada. Ho pots fer, és possible, es poden fer dues coses a la vegada. Per tant, el fet, jo t'ho podria dir en el sentit de ridiculitzar el fet de que perquè ens fixem en coses de la forma ja no entrem al fons o arribar a aquesta conclusió, per mi és erroni. És a dir, hi ha fons i forma. Després hi ha la cosa evident que per la ràdio la gent que no ho estigui mirant, que vagi en aquest moment al cotxe o estigui a l'oficina o vés a saber on, o caminant pel carrer i no està veient això, tu li has de fer un dibuix. Dit això, els comentaris que hem fet sobre l'antigor de tot plegat no parla de la justícia en general, sinó d'aquesta sala en concret. I acabo, Anton, per exemple, en els judicis de l'11 l'11M, dels atemptats de l'11M, vam parlar del contrari, precisament, de que la sala, les condicions de la sala, la modernor de l'espai, etc etc, perquè era un altre entorn. I allò no treia que anéssim al fons i a debatre el fons de la cosa. És a dir, per tant, jo crec que en aquest cas hem comentat... No, però hem comentat l'ambient rococó d'això. No perquè sí, sinó perquè anem situant, jo crec, també a la gent en quin entorn s'està. Que això vol dir o prejutja el que, mai millor dit, jutjaran en aquella sala? No, no necessàriament, però una cosa jo crec que no treu l'altra, no?
Moment que està entrant, perdona, Anton, està entrant Pedro Sánchez a la sessió d'avui del Senat. Hola, Garolera, bon dia.
Bon dia.
digues, Mireia.
Doncs ja veiem a Pedro Sánchez, que està sentat al seu escó aquí al Senat. Està parlant ara amb Carmen Calvo i ha de començar la seva intervenció res d'aquí a pocs minuts. Recordem que avui compareix a petició pròpia per parlar de política en general, és a dir, pot parlar de tots, també de Catalunya, se suposa, i també de tema immigració. Serà una nova compareixença després de la setmana passada, recordem-ho, el dimecres, que ja va compareixer per parlar gairebé durant 4 hores sobre Catalunya. Veurem quin és, si dona alguna novetat o no. Ahir a la Copa de Nadal ens deia que a priori no volia fer grans anuncis sobre res en general, i de Catalunya encara menys, perquè s'ho reserva a priori tot per divendres.
Val. Mira, i ara que aprofitant, tu vas estar a la Copa, eh?
Sí.
Quants
sí.
éreu?
Molts. Deien com uns 300 o així.
Uns 300 a la Copa. Molt
sí,
bé.
Sí.
Copa de Nadal, que m'agrada molt el tema. La Copa de Nadal, com a frase, Copa de
Nadal.
Don Jordi, Copa de Nadal. No, però no Copa de Nadal. No, però...
Bueno, a mi me llamaron para invitarme, ¿eh?
Ah, sí?
Sí, i entonces dije yo para una copa no bajo a provincias.
Claro, exacto. No,
para,
no...
para una ronda sí, pero
para una copa no bajo a provincias, vamos, no.
Va, i llavors, ell m'han dit que, això m'ho pots explicar tu millor que ningú, perquè hi eres, Mireia, és a dir, ell estava allà i anava, era una mica de tothom, anava, tots els periodistes, fins i tot els que els hi foten unes ganivetades, que el maten tots allà a fer la gara-gara, no, suposo?
Sí, és una gran sala de la Moncloa, on Rajoy feia el mateix, o tots els presidents sempre fan aquesta recepció tradicional per Nadal al mateix lloc. Allà, doncs, hi ha diferents canapés, etc. I el president, quan entra, sol fer diversos, el que en diem nosaltres amb l'argot periodístic, corrillos. És a dir, ell es posa al mig i al voltant hi ha els periodistes que poden escoltant. Normalment, per sentir-ho bé, són uns 10, però a vegades al voltant es crea una segona corona i som uns 20, que Val. Els de la segona corona no se n'han...
Però com són 300, aquests 20 van mutant? Van canviant
Clar, van
o no?
Clar, van canviant. El president espanyol el que va fent és anar canviant, diguéssim, no?
Canviant.
Sí, és com un funeral.
Val. Aquí abans...
Però un moment, quan hi ha... Disculpa, funeral, hi ha aquí... D'aquests 20, tu estaves en el moment que va dir no es posen d'acord ni per una vaga de fam?
La frase vaga de fam no, però sí que vaig sentir que deia que els independentistes els hi traslladaven al govern espanyol missatges a vegades que no eren iguals, és a dir, contradictoris.
Val. Aviam, diverses coses. Una cosa que he dit aquest matí, que això, Mireia, crec que m'ho has... El que està dient amb aquesta frase no es posen d'acord ni per una... Primer, hem de parlar de l'off the record. No pots fotre un off the record amb 300 persones. Primer. Perquè després passa el que passa, que és que truca a la Moncloa per dir, oiga, esto era off the record. Sí, bueno, esto es off the record, però és que ja se li ha publicat. A partir del moment que s'ha publicat, què fas? Una. Per tant, off the record.
Que la tonteria nunca es off the record.
Clar, és que...
La tonteria és notícia.
Bueno, hay un pacto, en teoria, entre el político y el periodista.
Però si hi ha 300, Iñaki.
No, exacte. És veritat,
jo tenia un jefe que deia, a més de 3 persones no és off the record.
Clar,
a partir de 2 és plural.
Però alhora, també hi ha un... En teoria hi ha aquest pacte... Home, jo també entenc que... I tu que has estat al polític ha de ser una mica d'això...
Si el president persones, del govern d'Espanya diu allà, davant de no sé qui, hi ha un català que diu... Ja. Perdona, què deies, Garolera?
Simplement diferenciar, que ja se sap que tot el que digui en aquell context Pedro Sánchez, en aquest cas, o en el seu moment Rajoy, o Zapatero, qui fos, sempre els periodistes ho venem com una conversa informal amb el president espanyol. I tot el que es diu. Va haver-hi un moment, val a dir, que la mateixa Moncloa ens van dir, amb tot aquest tema, aquesta frase que ha sortit, això que deies de la vaga de fam, que els mateixos de Moncloa van dir, ei, això ho ha dit, però no ho publiqueu. I aquí és això de les corones que us deia de periodistes, que uns quants ho van sentir, uns quants no, i per això va començar-se a filtrar per alguns mitjans i altres no. I després la Moncloa a la tarda ens va començar a trucar a tots dient és que aquesta part no volíem que es publiqués, perquè a més s'ha sobreentès d'una manera que no era la que era.
Pues no haberla dicho.
Clar, això és una altra cosa.
El hecho de record no te hace irresponsable. Entre otras cosas, porque esos corrillos los hace el presidente para influir en los medios de comunicación.
Claro.
O sea, no es como si nos encontramos nosotros tomando una copa de Navidad en Rakú. No. O sea, el presidente junta en tal, intenta influir, intenta generar opinión, intenta dar un enfoque a determinadas informaciones. Entonces, aunque sea de récord, oiga, que es usted presidente del gobierno, entonces piense dos veces antes de hablar. Y esta es una frase, primero, muy desafortunada, y segundo, muy poco empática.
Home, mira, és desafortunada per poc empàtica, però no és encertada. No és desencertada, vull dir.
És una gran frase.
És a dir, malauradament el que retrata és allò que tots sabem, que és la divisió dins dels partits independentistes, que de fet és endèmica, i lo estrany, jo sempre ho he dit, és que s'hagin entès per governar en alguna ocasió, per mantenir majories al Parlament de Catalunya. Dit això, dit de la boca del president del govern, que és president gràcies a ells, i dit això, referint-se a una vaga de fam, on jo crec que aquí estem parlant ja de qüestions que traspassen la lluita partidista,
però, Toni,
jo crec que queda desagradable.
Que el president compta amb el suport dels independentistes d'una manera tàcita, és a dir, si es permet dir això amb un off the record, que evidentment és insensat, és perquè ell se sent looking presidential i talking presidential.
O que estava interpretant, no?, davant d'aquells periodistes
i malgrat que ens pesi, qualsevol independentista que tingui, vaja, dos dits a front, sap que aquesta frase, dissortadament, ens agrada dir, no és veritat, és a dir, els protagonistes de la vaga de fam han estat uns i no uns altres. Ja està.
El Pol vol dir que ja dona per finalitzada aquesta legislatura. Ahir sortien publicats articles dient que Sánchez està preparant el partit per generar-se el maig. Mm-hmm. No? Igual, quan tu ja veus el pacte trencat, doncs et pots permetre aquestes frivolitats.
Mm-hmm. Aviam un moment, que està parlant Jordi Pina i en aquesta prèvia al judici.
Por tanto, descartados estos, ¿qué hechos son los que el Ministerio Fiscal y por añadiduría la Abogacía del Estado colocan extraterritorialmente fuera de Cataluña? Los citamos en nuestro escrito y me permitirá que rápidamente los vaya a reiterar. Son, en la página 45 del escrito del fiscal se alude al supuesto de que la preparación, luego entraremos en la preparación del referéndum, incluyera la financiación del servicio Diplocat. En la página 56, la creación de un registro de ciudadanos catalanes en el extranjero, otro elemento que el Ministerio Fiscal entiende que permite la competencia a este tribunal.
Pira va directa.
Página 59 del escrito del fiscal,
es lo que tiene que hacer,
la utilización para votar de locales radicados fuera del territorio español.
Es lo que se está discutiendo
español hoy.
Pero oiga, campaña, esta jurisdicción es extraordinaria. Esto tenía que estar en Cataluña, en el Superior de Cataluña, no en el Tribunal Supremo.
Página 66, un lobby estadounidense. Página 67 del escrito, páginas web alojadas en terceros países. Y finalmente, página 69, observadores internacionales. Esos son los hitos... que el Ministerio Fiscal apunta como cometidos fuera del territorio de Cataluña. Permítanme una pequeña maldad, señores fiscales, simplemente, pero para que la gente lo conozca, porque el registro este de catalanes en extranjero,
para la gente lo conozca, está parlant per televisió,
los catalanes somos muy malos, ¿no? Porque además hacemos registros en el extranjero para ya prepararnos para la independencia. Pues mire, esto lo tienen un montón de comunidades autónomas. Pero aunque no sirva para el tema de la competencia, pero creo que es importante, porque claro, cuando se habla de algo, mejor hablar en puridad. En Andalucía, la ley 8/2006 de 24 de octubre del Estatuto de los Andaluces en el Mundo. En Asturias, ley de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de Asturiana. En Aragón, resolución de 24 de noviembre de 2014 por la Secretaría General Técnica de la Presidencia, por la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que se crea el registro de aragoneses residentes en el exterior. En Cantabria, proyecto de ley de casas de Cantabria que aumenta los derechos de los emigrantes cántabros. En Castilla y León, proyecto de decreto que regula las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, actualmente en tramitación. En Murcia, ley 9/86 de 9 de diciembre de reconocimiento de las comunidades murcianas asentadas fuera de la región. En La Rioja, ley 6/2005 de 15 de junio del 2005 de la comunidad riojana en el exterior. En la comunidad valenciana, decreto 94/2016 de 22 de julio del Consell.
En el País Vasco, decreto 318/1994 de 28 de julio, por el que se regula el reconocimiento y registro de los centros vascos ubicados fuera de la comunidad autónoma del País Vasco. Y por fin, en el Consejo Insular de Canarias, decreto 252/1989 de 19 de octubre.
10:41, un moment, sisplau, que ara tornem.
El per què de tot plegat.
Tres quarts toques, doncs estem a punt d'acabar. Només una pregunta per don Anton Losada.
Digue-me, don Jordi.
Es trobarà a faltar Mariano Rajoy a partir del moment que demà al ple del Congrés es pregunta a la vicepresidenta del Congrés... Perdona, digues... es pregunta pels toros, per la caça i per les tradicions navideñes.
Coses que importen realmente a los españoles.
Ayer Pablo Casado dijo no solo la caza, sino caza y pesca, que això és nou.
Cosas, estas son las cosas que importan realmente a los españoles.
Los problemas, muchos, reales, sí.
Los problemas reales de la gente.
Pues mira sí que lo son, sí.
Sí, sí, vamos.
Sí, ¿cuántas licencias de caza hay en España?
Y la caza está súper amenazada en este
850
momento.
850.000 bueno, personas, ayer casi un millón de personas tienen licencia de caza. Por lo tanto, hay un colectivo importante. ¿Cuánta gente trabaja de la caza? Por el sector de la caza.
¿Y cuál es la amenaza para la caza exactamente?
Bueno, pues hay un sector, que lo señala y va a perdón, que pero, haya un partido que diga es importante y no vamos a atacarlo, no me parece. No me parece ni raro, sino.
Ayer el diario.es publicaba una revisión muy exhaustiva de todas las leyes que se han aprobado en los últimos 10 años en las diversas comunidades autónomas que forman ese gran Estado español, y todas las leyes han sido muy favorables para los intereses de la caza y de los cazadores. Entonces será una amenaza fantasma.
Sí. Y según
habrá que movilizarse.
Y según el argumento del PP, por con la de la mayoría silenciosa, pues habrá ya 36 millones de personas y pico que no le interesa la caza si hay 800.000 licencias.
Bueno,
¿no?
A ver, se puede ridiculizar, pero obviamente que es un sector, es como la tauromaquia, los toros, hay un sector y hay una industria.
Yo es la segunda vez que utilizas el argumento de la ridiculización, y aquí nadie ridiculiza.
Bueno, a ti te parecerá que no, y a mí me parecerá que sí. A ti te parece que no, y a mí me parece que sí.
No, tú pones una opinión y yo pongo encima de la mesa hechos. Y los hechos son que todas las leyes que se han aprobado en los últimos 10 años han sido claramente favorables para los cazadores. Y a partir de ahí decimos, ¿dónde está la amenaza que nos lleva a preguntar en el Congreso de los Diputados por la caza?
Sobre
si eso es ridiculizar, a lo mejor tenemos concepciones muy diferentes.
Analicemos.
Para mí manejar hechos normalmente suele ser opinar.
Sí, sí.
Antes se llamaba hechos. Opinar con solvencia.
Gracias, gracias por las lecciones.
De nada.
Hechos.
Las que quieras.
Sí, sí, gracias, gracias.
Nada,
hechos. Análisis de Vox. ¿Dónde ve el voto de Vox? No, no, es que parece que por ser profesor puede dar lecciones a todo el mundo. Ya nos estamos cansando.
La industria del toro.
¿Dónde viene? Mucho voto de Vox. Toros. Yo no digo yo, los análisis. Toros y caza.
Análisis basados en... ¿Hay algún postelectoral hecho ya? Que le haya preguntado a los votantes.
¿Sí? Mira, ayer, por ejemplo, Ignacio Valera en el Confidencial hace un análisis profundo del votante de Vox.
Basado en sus opiniones. No hay todavía ningún postelectoral donde se le haya preguntado otra cosa, porque no ha habido tiempo a hacerlo, técnicamente, donde se le haya preguntado al votante de Vox, oiga, ¿usted por qué votó a Vox?
Bueno, y después, una cosa evidente, yo ahora no tinc les enquestes tampoc.
Que a veces el profesor de ciencia política ayuda.
Yo no sé a España, pero si la gent, si li demanes una mica a la gent que està per la caça a Espanya o pels toros o per aquestes coses, a veure, ara ho dic a bote pronto i no broxa gorda, però no és la centralitat política del país. Per tant, el PP potser està intentant taponar per la dreta i per la cosa, per aquesta gent que li agrada això, però potser perdrà centre.
Toni, i parlar de toros serà alguna excusa per posar la paraula màgica que és Catalunya.
Ah, clar, clar.
No, però més al camp.
Jo sí que vull...
Última hora, Gerard Ballera, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Aviam, què ha passat als esports? Què?
Què ha passat? Doncs que fa 2 minuts el Manchester United acaba de fer oficial que José Mourinho ja no és més l'entrenador del...
Destituït Mourinho.
Por què? Por què?
Atenció al detall, però, perquè el titular és que José Mourinho deixa el Manchester United. Per tant, dona a entendre...
La roda de premsa, sisplau, vull la roda de premsa en directe.
Ja ha estat l'entrenador portuguès el que ha dit fins aquí, marxo i me'n vaig. Tot i que el Manchester United, evidentment, no estava gaire content amb Mourinho, perquè estava a 19 punts del líder. El Manchester United és 6è classificat.
Si
és per Florentino Pérez, ja et dic jo que està ja arribant a la castellana.
Ah, però és que serà molt més divertit.
Hòstia, quina mandra per això tot plegat,
No, però si és meravellós.
Només ens faltava Mourinho aquí calentant...
Quina mandra, tu, quina mandra.
Teatro del bueno.
De moment no sabem l'entrenador. Diu el United que firmarà un entrenador provisional fins a final de temporada, per després, quan acabi la temporada, fitxar algú... Sí, una mica com el Madrid.
Un nombre de la casa.
Un Solari.
En un país com Espanya, on des de l'últim CIS, 9 de cada 10 espanyols estan preocupats per la crispación, la vuelta de Mourinho sería una excelente noticia.
Sería un...
la guinda.
Madre mía.
La guinda, ya.
Madre mía.
Per cert que... En
el pleno, 10 de cada 10. Anem a trepitjar l'ull de poll, però crec que tinc l'Adrià Santa Susagna des de... no sé des d'on, però l'Adrià m'ha explicat que, efectivament, s'han reunit ja membres del govern de Catalunya i del govern d'Espanya a les últimes hores. Adrià, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Estem al Parlament.
Endavant.
Sí, aquesta, doncs ahir va haver-hi aquesta primera reunió, diguéssim, molt discreta entre els dos governs, que va ser per part del govern espanyol amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, i per part del govern, Pere Aragonès i el Sertadi. Es van trobar tots tres, no ens expliquen on es va fer aquesta reunió, però el que sí que sabem és que no va ser Madrid. Per tant, aquesta reunió 3...
Per tant,
no
pot ser a Barcelona o, altra, o a qualsevol altre lloc, o a Saragossa, per entendre a mig camí.
O a Saragossa, un punt mig, on sigui. Però a Madrid ens diuen que segur que no va ser.
Quin dia, quin dia?
Ni a València.
Ahir es va fer aquesta reunió, ahir a la tarda. Llavors, de què vam parlar? De moment encara estan amb les propostes del format de la reunió, és a dir, res de negociar ordre del dia, sinó amb el format de qui ha de ser aquesta reunió, on s'ha de fer, etc. La Generalitat de moment descarta del tot que la trobada sigui només entre Quim Torra i Pedro Sánchez, i el que s'està negociant, almenys per part de la Generalitat, és una trobada de govern a govern. De govern a govern no vol dir que siguin tots els consellers ni tots els ministres, sinó que podria haver-hi aquesta fórmula mixta que es comentava, que fos Quim Torra, Pere Aragonès i el Sertadi, que de fet són les tres potes de Palau que estan negociant aquesta reunió. Sobre el lloc, no serà Palau, no serà el Palau de la Generalitat, això segur, i tampoc serà la Llotja de Mar. Per tant, haurem de veure quin lloc tria la Generalitat per fer aquesta reunió, i està tot obert per si hi ha de ser divendres o dijous. Recordem que en principi dijous al matí hi ha la reunió del govern, la que normalment es sol fer dimarts, però com que havia el ple del Parlament, es va decidir fer dijous al matí. Per tant, diguéssim que tot el govern té l'agenda lliure, entre cometes, o modificable en funció de quan sigui aquesta reunió.
Molt bé. Gràcies, Adrià. Cuida't. Fins ara. Són les 10:54 minuts. Vinga, anem a trepitjar l'ull de poll ja, perquè és hora d'anar... Ja fa fresca aquí i hem de pagar ja tot.
Vinga, va. Avante.
Avante, Tia Maria.
Avui ha començat el procés del procés. Hem sabut que Televisió Espanyola fa la realització, que ho veurem per la tele, que la
Marc... Un moment, que la Marc Pollet on diu... Hi ha una... Ha demanat Jordi Pina. Què ha demanat exactament, Marc?
Doncs Jordi Pina el que diu és que si finalment el judici es fa al Tribunal Suprem, que Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull han demanat clarament que volen declarar en català, i Pina diu que, per tant, ho demanarà. Ha demanat al Tribunal si es podria fer. Evidentment, encara no té resposta, però ho ha deixat molt clar. Ara estem escoltant a Olga Arderiu, que és l'advocada de Carme Forcadell.
Que esta no és la qüestió. És muy claro el artículo que tenemos que analizar y que aquí nos ocupa y que mis compañeros han expuesto, el 57.3 del Estatuto, y por lo tanto describe muy claramente la competencia. Por lo tanto, no es una cuestión de si el Poder Judicial está descentralizado o no está descentralizado. Es una cuestión de ver claramente los elementos del tipo y ver dónde han concurrido, siendo que esta defensa, por supuesto, niega rotundamente los delitos, en concreto el delito de rebelión, que es el que se le imputa a mi representada.
5 minuts i les 11, ara sí, trepitja l'ull de poll, va.
Vinga, tornem. Deia que avui ha començat el procés del procés, que segur que la televisió espanyola farà la realització, que ho veurem per la tele, que la Mar Poyato està a la sala de l'aspirina i que el Sant Crist de la sala està al restaurador com els lavabos del Bernabéu quan el Barça hi volia jugar la Copa. El concepte del dia és mixed feelings, que és el que tenim uns quants respecte a la cosa televisada aquesta del procés davant del judici televisat, diguem-ne. Que vol dir una cosa com opinions contraposades per vosaltres mateixos. També hem parlat de la Jaula de les Loques, que és aquesta, que és el que estan fent els governs de Madrid i Barcelona, en concepte de Jordi Basté.
Ja és, el síndrome Gaspar, sí. De Joan Gaspar, que és anar a reunir-se en un lloc intermitjà perquè ningú et vegi.
Sí, i per decidir si es reuneixen, també.
Sí, per exacte, van a reunir-se per decidir si es reuneixen.
deixem.
Com les assemblees d'estudiants, sí, no? Sí. Votem si votem, no?
Sí, votem si votem, exacte.
Mis hermanos y yo, negociando lo de la cinta.
Eso de la cinta. Ho dit d'una altra manera, per cada solució, un problema. I ha plegat Mourinho, que si torna a Espanya serà, en fi, com una bassa d'aigua. Espanya es tranquil·litzarà molt. Un per un, Bernat Adéu ens ha proposat el títol de dos llibres futurs d'ell. Jo he tocat Brad Pitt, és un d'ells, i l'altre és El senyor Mauri i la pelosia. Aquest també l'has dit.
Sí.
La pelosia també m'agrada molt. És com passejant de Miss Daisy. Bé, i ha mentat Edward Hopper, que és un pintor que li agrada molt, i és fan del Can Coral. Li agrada molt el Can Coral. He entès, eh? Vaja, has dit que n'hi ha molt.
He dit que n'hi ha molt. Deixem-ho aquí.
Deixem-ho aquí, sí. Rocío ha començat amb un mixed feeling sobre el judici televisat i ha acabat convencent-se que no s'ha de televisar. Toni Aira, fan d'Alejandro Sanz, impressionat per la simetria del cul de Brad Pitt, dubte de la transparència que ho ha dit ell, dubte de la transparència que som capaços de digerir, i ha citat Francesc Torralba, Giovanni Sartori i Sir Humphrey. Sir Humphrey, que és aquest personatge del CIE ministre. Anton Lozada, com si fos Anton on Broadway, ens ha explicat com el fill del president de la Germandat de Llauradors es va fer republicà el dia que el rei Joan Carles li va tocar la galta. Això ho podes contar en un espectàculo. A part d'això, ha introduït aquest debat, el debat de veritat del matí, que és per què quan érem petits tots volíem anar al seient del mig de darrere del cotxe. És una baralla que tenien tots els germans. I Iñaki Ellacuría, a ell no li interessa Brad Pitt ni Alejandro Sanz, ell va tocar és que tinc apuntat Angelina Jolie i no era Angelina Jolie.
Woody Allen,
no?
Artistes convidats, la Mar Poyato, està el Suprem. Per cert, la Mar Poyato ha dit premsa escrita, que ho diu molta gent, també ho has dit tu, Basté, però no és una redundància? Vull dir, la premsa no sempre és, sempre és escrita,
digital.
No? Ah, bueno, però també és escrita.
No, premsa és premsa.
O sigui, la premsa és un diari. Bueno, un concepte que hauríem de resoldre davant una columna de Quim Monzó, sisplau, i després Mireia Garolera, doncs, sobrevivint a les copes de Nadal que s'estan fent a Madrid i que a Barcelona ja no es fan, denunciar-ho aquí en off,
alguna.
Ara també revelaré un off de rècord, que és que es feien i ara ja la cosa pues, ha quedat... Amb la crisi es van retallar les pagues extres i no han tornat, i es van retallar les copes de Nadal i tampoc han tornat. Jordi Basté, ell va actuar amb Woody Allen, i acabo amb tres frases d'un festival que heu fet avui de frases, dues de Bernat de Déu: Brad Pitt és insultantment guapo, i ha afegit: el cabron és absolutament simètric. Sí. I la frase de la tertúlia, sens dubte, de Rocío Martín Sempere, que és: si et dediques tant al porno, acabes no disfrutant del sexe.
Bueno, està horroritzat.
Unes festes, que jo ja no us veig més.
Ah, pensava que t'anaves.
No, pensava que ara ja està.
No me'n vaig, vinc a Barcelona.
Ara.
Però farem festa.
Abans de donar-vos el bon Nadal, al piano.
Hola, com esteu?
No vinguis divendres.
Ah, noi, poco a poco, eh? Com es van posar ahir, els a la brigada del tuit i la trompeta?
Per què?
Amb el Màrius Carol.
Sí?
Perquè... Ostres, per una frase amb sentit comú que es diu en 4 mesos a tertúlies, es posen com fieres. Pobre home, va dir al final el que pensa tothom, però ningú té nassos a dir. Que tots aquests CDRs, tota aquesta gent de la caputxa i el rot, que si volen tallar carreteres, pues que les vagin a tallar a Vic, que és la capital, va dir, la capital de la Catalunya catalana. És que ja n'hi ha prou. Què és això d'aquí de tallar lo nostre? Ni el Màrius ni jo... hem fotut mai ningú a la presó. Ni el Màrius ni jo, ni la gent d'ordre d'aquesta ciutat, hem declarat l'independència. La vaig aclarar jo, l'independència. La vaig aclarar jo, perquè ho vaig apagar jo. Els he fotut jo a la presó, en aquests xicots? Tampoc. El vaig fotre jo, el 155, aquí a Catalunya, que jo ara cada vegada que veig un encaputxat encara es queixen de que volen posar... S'encaputxen... Bueno, però ja m'estic d'allò. Catalunya catalana que no doni tants discursos, i menys pel Twitter, perquè ni el Carquinyoli s'han inventat. Perquè es pensen que aquí el Carquinyoli, la cuina catalana, el Carquinyoli... El Carquinyoli se'l van inventar Prato, a la Toscana. El Biscotinificio Matei. Prou ja. Ni la ratafia s'han inventat. Que la ratafia des del segle XVI, que es veu a Txèquia, a Hongria i al Piemonte. Hasta el Paolo Conte té una cançó que es diu Ratafià. Què collons, la Catalunya catalana? És que l'altre dia vaig anar a veure un client que fabrica matalassos i tota la carretera vaig haver d'aguantar unes creus grogues que no sabia... com una por que vaig... una boira que hi havia... boira i creus grogues. Imagina't tu la d'allò. Parlant de la Catalunya catalana, hi vaig anar a Tiana. Em van portar en un lloc que ja quan vaig entrar vaig veure les estovalles a quadros. Ui, vaig estar a punt de tornar nedant. Que és a Cal Mingú, un restaurant. Que bo que era. Uns cigrons sortits a l'olla.
Però quina cosa, al final vaig pensar, potser sí que aquests de províncies en saben més que nosaltres. Que bo que vaig menjar. Van en caputxa i es queixen. Caputxa igual a cop de porra. Aquest, el Josep Bou, que és el futur alcalde que tindrem. Uà, del PP.
Grande, grande.
Que hi ha algú d'aquí del RAC1, que ja m'imagino que aquests nois que van amb bambes ja estan fent titulars dient que si era de Fuerza Nueva. Ser de Fuerza Nueva l'any 79 era com ser de Ciudadanos ara. Jo no sóc de Ciudadanos. De fet, els trobo tots que són els fills a la portera, però diguem que és una cosa bastant normal ser de Ciudadanos. No passa res. Josep Bou, un tio que vol fer una brigada de 400 urbanos entrenats per estar en un minut i mig a fotre un cop de porra a qualsevol lloc de Barcelona, i un tio que diu que si us voleu manifestar està molt bé, però per la vorera. És extraordinari, però què passa? Això sí, el Graupera, que és mono el Graupera. El Graupera no ha proposat res encara, només fot que xerrar. Un noi que va amb bufanda que es tapa la cara, cop de porra, i si va amb buf, perquè dius, mira, si és una bufanda de l'Hermenegildo Cegna, encara. Però ja després hi ha aquest d'Igualada, que s'ha fet milionari fent uns mocadors que es diu buf. No conec ningú d'ordre que vagi amb buf. Ningú. Mata de Pera no hi va ningú, només algú que puja a la muntanya, no fotem. I bambes. Van amb bambes pel carrer. I un tio que va amb bambes pel carrer només les vol per córrer. I per córrer vol dir que els estan a punt de tancar l'estanc, que fot la pudor de tabaco que fa avui en aquesta tertúlia, que hi ha un que no para de fumar i fot una pudor de tabaco horrorosa, o perquè corre davant de la policia. No pot ser que hi ha aquí hi ha un tertulià aquí que porta tot anys i anys donant discursos del catalanisme i dels referèndums i dels presos polítics i aquests senyors que estan a l'enfermeria morts a gana, i després vaig veure que baixava i la vaig perseguir. I es rega el Corte Inglés a preparar el Nadal i es va gastar 190 euros en torrons.
Qui això?
Un tertulià. No puc dir el nom.
Digues el cognom.
Ens han fotut els nostres colors. Jo em vaig comprar fa 2 anys un jersei a Can Bel de Caixmir, que valia una fortuna, de color groc. Groc, groc Mundó, un groc discret, era un groc molt bonic.
Ja no
un groc, sí, un groc educat.
Mundó.
Quan dius Mundó, què vols dir?
Groc Mundó.
Carles Mundó.
No, del Xavi.
No, del Carles Mundó.
Mundó.
Un groc apessiguat. Pues el tinc a l'armari, me l'han fastidiat aquests bèsties al llacet. No puc anar amb un jersei groc, no puc anar, el tinc a l'armari. L'any 36 ja ens van fastidiar el vermell, que és el color més bonic del de tots, el vermell, els rojos, els nassos, que no només ens van matar el 36, que a més ens van fer borriar, no podem anar amb vermells pel carrer.
Quina barbaritat.
Ara el blau no ens el prendran,
El blau serà sempre nostre.
El blau sempre serà sempre nostre.
T'ha sortit molt democràtic avui, això.
Sí. Sí.
Molt maco.
Molt d'extrem centre.
Com la sala del
Suprem. Escolta, sí. Nacho,
molt bons, eh?
Ara que abans parlàvem...
En aquella època era normal ser de Fuerza Nueva.
Abans que parlàvem...
Como yo no recuerdo eso, ¿eh?
No paro, gallego. Escolta, ara que tornarem a ser una autonomia de tota la vida, que ens tornin els toros, no?
Sí, i aquells tortells els som i serem.
Però dels toros, dels toros, dels tortells.
Au, fins ara, que vagi bé. Bon Nadal. Com es diu, per cert, en gallec, Bon Nadal?
Bon Nadal.
Bon Nadal, doncs m'hi igual. Bon Nadal. Bon Nadal, Rocío, i a tots els d'aquí a la taula, fins a quins dies. Que vagi bé. 11:04.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
El perquè de tot plegat.